Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
Bon dia. En punt les 8 del matí, a aquesta hora us expliquem que la Generalitat s'estaria plantejant tirar endavant confinaments selectius pels 8 rebrots actius que hi ha a Lleida. Així ho ha afirmat en les últimes hores el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, malgrat que el govern català ho ha negat tot seguit. Segons el departament, aquesta opció no és ara damunt la taula, mentre el ministeri dona per fet que s'està estudiant i considera que, en aquest cas, és millor actuar a l'avançada que no pas quedar-se curt. Per cert, avui el Parlament ha d'aprovar les conclusions del ple extraordinari sobre la gestió de la crisi sanitària. Amb tot el debat de fons, les funeràries han comunicat 8 noves morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol, però tot seguit repassem altres qüestions en titulars. El 70% dels usuaris dels geriàtrics i més de la meitat dels treballadors que s'han infectat són asimptomàtics, segons un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Es tracta de l'anàlisi més exhaustiva que s'ha fet fins ara en l'àmbit de les residències. El Departament de Justícia té 2 mesos per validar el tercer grau penitenciari que les juntes de tractament de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses han proposat per als 9 líders independentistes empresonats per l'1 d'octubre. Aquesta condició els permetria passar el cap de setmana a casa. Carles Puigdemont ha anunciat la creació d'un nou partit al voltant de Junts per Catalunya i n'ha convocat l'Assemblea Constituent pel pròxim 25 de juliol. La formació de l'expresident deixaria al marge el PDeCAT, que té previst un Consell Nacional que es podria celebrar el mateix dia o l'endemà, tensionant encara més la divisió d'espai postconvergent. Divendres d'Agenda Econòmica, el govern espanyol, l'executiu i els agents socials signen avui un acord per la reactivació econòmica i l'ocupació. Ho faran el mateix dia que un Consell de Ministres extraordinari aprovarà un seguit de mesures per la reconstrucció. De l'àmbit dels esports i en futbol, us expliquem que l'Espanyol té peu i mig a segona divisió després de caure contra la Reial Societat per 2-1. El conjunt blanc i blau malbarata l'oportunitat de retallar punts a la salvació i es manté a 10 de la permanència quan només en queden 15 en joc. Coneguem com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. RAC, Bernat Martínez, bon dia. Com estan les coses ara mateix a les carreteres?
Bon dia, doncs continua sent un matí força complicat i sobretot marcat per les pluges. Està tallada la LV924 Castellamura-Lleida en tots els sentits per culpa de les llavissades i també tenim noves incidències. D'una banda, un accident a la D24 deixa només un carril obert a la circulació a l'altura de Vallirana en direcció Tarragona, 3 quilòmetres de cues ara mateix, amb alguns desviaments que es fan per la Nacional 340 i també a la Nacional 260 a Vall de Bianya en direcció Olot. Es dona ara pas alternatiu degut a l'avaria d'un vehicle que complica la circulació. També s'observen aturades a l'enllaç de la P7 amb l'autovia 2. Força densitat ara, congestió, podríem inclús determinar, a Martorell en sentit nord. I també veiem com per enllaçar l'autopista es formen retencions més habituals a la zona del Vallès, a la C60. També ens atropem ja, o entrem de ple en hora punta. El trànsit s'intensifica als accessos de Barcelona, especialment a la C58, també a la Pota Sud, a la C32. I per últim destaquem la densitat que s'observa a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Seguir l'actualitat des de casa, això és tot des del RAC. Bon dia.
Per contra, sense incidències pel que fa al transport públic, i ara sí, tanquem portada amb la previsió del temps, connexió amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Manel Álvarez, volem saber si aquestes pluges han de continuar el cap de setmana. Bon dia.
Bon dia. Doncs el cap de setmana es senta molt tranquil. Només la matinada podríem descarregar alguns xàfecs a la costa de Barcelona que minvarien ràpidament. Avui es mantindran els núvols al nord-est, a la resta s'obriran ràpides clarianes i algun ruixadet de tarda a punts de muntanya de l'interior del nord-est i al final del dia també a punts de la costa d'entre el Baix Llobregat i el Maresme. La temperatura baixarà clarament tret del Camp de Tarragona, on avui pujarà, això sí, sense xafogó. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Passa el vol amb la teva ràdio i televisió local. Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
La Generalitat s'estaria plantejant confinaments selectius pels 8 rebrots actius que hi ha a Lleida. Així ho ha afirmat en les últimes hores el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, malgrat que el govern català ho ha negat tot seguit. Segons el departament, aquesta opció no és ara damunt la taula, mentre el Ministeri dona per fet que s'està estudiant i considera que, en aquest cas, és millor actuar a l'avançada que no pas quedar-se curt. Amb aquest debat de fons, les funeràries, mentrestant, han comunicat 8 noves morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores. Pel que fa als contagis, se n'han detectat 385 i això suposa un increment de més del 40% en només un dia. Ara mateix queden 46 pacients greus a les UCIs. En el conjunt d'Espanya, us expliquem que Sanitat ha notificat 5 noves morts, una xifra que eleva a 24 en l'última setmana. De casos positius en comunica 134 i això deixa el global d'infectats des de l'inici de la pandèmia per sobre ja dels 250.000. Només a la demarcació de Lleida, ahir es van confirmar 128 casos positius, una xifra rècord. S'han detectat 5 casos positius a l'Albert Jericó, una residència de serveis socials bàsics de titularitat privada, però amb concertació de places públiques. Segons la Paeria de Lleida, arran d'aquests casos, s'ha tancat l'alberg, s'han confinat els usuaris i s'han fet proves PCR a treballadors, a voluntaris i a residents. A més, Salut està fent seguiment de 8 brots a tota la demarcació. Més detalls en la següent crònica de Ricard Gómez des de Lleida Televisió. Bon dia, Ricard.
Bon dia. Salut ha comunicat aquest dijous que s'han detectat 128 casos nous de coronavirus a la demarcació de Lleida. El departament segueix supervisant els 8 brots que hi ha a la província, 7 a Ponent i un al Pirineu. En la majoria dels casos s'estan esperant els resultats de les proves PCR per saber l'abast dels brots. El que s'ha donat per controlat ha estat el de la residència Castrillón, on es van detectar 18 contagis. Cal destacar també que s'han detectat 2 casos positius als parcs de bombers de Mollerussa i les Borges Blanques i que ha provocat el confinament de diversos agents del cos.
Això dèiem a la demarcació de Lleida, però mentrestant a Avinyó, al Bages, segueixen també sumant casos positius al brot sorgit en un escorxador i ja en van 12. Les investigacions situen l'origen dels contagis en una trobada en un bar de Manresa. Ja s'han fet un centenar de proves i s'està fent també un seguiment estret dels contactes directes dels casos positius per evitar que el brot es descontroli. Justament fa uns minuts, aquí, en declaracions a la xarxa, el responsable de sectors agroalimentaris d'Indústria a Comissions Obreres de Lleida, Ventura Campo, denunciava que les empreses no estan complint els protocols de seguretat.
Perquè no s'estan seguint les mesures de seguretat. Hi ha empreses que a dia d'avui, després de tot el que sabem, encara no estan fent servint els gels hidroalcohòlics, no s'estan guardant les distàncies de seguretat, no només al lloc de treball, sinó també als vestuaris, al menjador, als passadissos, a les zones comuns, i tot això afavoreix, evidentment, la propagació. Què s'ha de fer? El que ja sabem, el que ja coneixem, ho hem de fer complir. Això és el primer que és el primordial. El que hem fet ara, durant aquesta segona fase, o mal dita, de rebrots, simplement és baixar la guàrdia.
Al marge d'aquesta qüestió laboral, cada dia que passa, científicament coneixem més detalls sobre el comportament del coronavirus. Així, el 70% de la gent gran infectada per la Covid-19 a les residències és asimptomàtica. Així ho indica un estudi de la Vall d'Hebron que demostra més que les característiques dels centres geriàtrics afavoreixen l'elevada transmissió del virus. La investigació també conclou que el 24% dels residents i el 15% dels treballadors s'han infectat fins al moment. En té tots els detalls l'Abigail Armengol des de BTV.
L'estudi de l'Hospital Vall d'Hebron, el més important d'àmbit mundial, s'ha fet a 6.000 persones, tant residents com treballadors, de 69 centres de l'àrea d'influència de l'hospital. Durant 2 setmanes, en plena pandèmia, els van fer entre 300 i 500 proves PCR al dia. Cada 24 hores en tenien els resultats i això permetia adaptar les mesures i els protocols contínuament. A més, els resultats de les proves van sorprendre els experts. Un 50% dels treballadors infectats eren asimptomàtics i un 70% dels residents infectats també.
Això realment és una dada clau que ens porta a fer una valoració, un canvi dels protocols que fins aquells moments hi havien establerts. No només ens hem de fixar en les persones que tenen símptomes, per les característiques probablement de les persones grans, el definir si una persona està infectada o no en base a la sintomatologia no és fiable.
Ara el protocol considera que només en un cas positiu ja hi ha un brot i s'obliga a fer proves tant al personal com als usuaris. Pel que fa a la situació actual del virus, els experts del Vall d'Hebron confirmen que els darrers dies no han tingut cap ingrés per Covid i que més d'un 50% dels actuals positius són asimptomàtics.
Aquests virus respiratoris el que sempre fan és, a mesura que van infectant a la població, es van adaptant millor en aquestes persones i van perdent agressivitat. Això fa que ell mateix pugui perdurar més en el temps.
Els experts no descarten un rebrot del coronavirus a la tardor, tot i que possiblement podria no tenir la mateixa gravetat clínica que el primer.
8 i 11, abordem ara la crònica política. Les juntes de tractament penitenciàries han proposat el tercer grau per als presos independentistes. El règim de semillibertat haurà de ser confirmat pel Departament de Justícia en un màxim de 2 mesos. La Fiscalia pot recórrer i l'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem. Ens ho explica Lamont Carvajal.
Les juntes de tractament de Lledoners, Puig de les Basses i Batràs han posat classificar en tercer grau els presos independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. La decisió ha estat per unanimitat, segons ha explicat el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.
Avui, al cap de mig any, després de tornar a estudiar cadascun dels nous casos, les juntes de tractament de les presons de la Generalitat proposen el tercer grau per al vicepresident, els consellers i consellera, i la presidenta del Parlament de la 11a legislatura, així com per als líders de les entitats sobiranistes Òmnium i ANC en el moment del referèndum de l'1 d'octubre. En aquesta ocasió, totes les juntes de totes les presons s'han manifestat partidàries del tercer grau per unanimitat en tots els casos.
A partir d'ara, el servei de classificació del Departament de Justícia té un màxim de 2 mesos per confirmar o no aquesta proposta. Si s'accepta, els exmembres del govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els Jordis, passaran a un règim de semillibertat i, previsiblement, només hauran d'anar a dormir a la presó entre setmana.
Doncs en el capítol de reaccions i des de Ciutadans, Carlos Carrizosa demana igualtat per tothom i acusa la Generalitat d'haver intervingut en aquesta decisió, mentre que els membres del govern, per part dels membres del govern, tant la seva portaveu, Meritxell Budó, com el seu vicepresident, Pere Aragonès, valoren positivament la decisió, tot i que van més enllà i demanen l'amnistia.
És una bona notícia, però que alhora no ens pot fer oblidar la injustícia a la que han estat sotmesos, no només per una condemna vergonyant, sinó pels més de 800 o gairebé 900 dies que porten privats de llibertat.
Però som conscients i sabem que estan a la presó per una sentència injusta i, per tant, la bona notícia definitiva ha de ser l'amnistia de tots els presos polítics i que permeti també el retorn dels exiliats.
Ha sido una decisión tomada por Junqueras, por Torra y por la señora Capella, que han decidido liberar, poner en tercer grado a los políticos presos por hechos gravísimos aquí en Cataluña. Nosotros pedimos que se aplique la ley con igualdad para todos.
Doncs per aclarir dubtes volem parlar amb Carles Martínez Mirón, que és president de la Comissió de Dret Penitenciari del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Senyor Martínez Mirón, bon dia.
Hola, molt bon dia.
La decisió unànime que han adoptat les juntes de tractament de les 3 presons, Lledoners, Batràs i Puig de les Basses, respecte al tercer grau que podria atorgar-se als 9 presos independentistes, entraria dins del que toca per llei?
Sí, oi tant, entraria dins del que toca per llei, perquè aquestes persones, els 9 polítics, o els 7 polítics, la presidenta Forcadell i els 2 Jordis, han rebut ja un tractament penitenciari. Han tingut també la possibilitat, la major part d'ells o tots, d'estar un temps en el que es diu amb el 100.2, fent un ús del 100.2 correcte, i aleshores les juntes de tractament, que són els que conviuen amb ells cada dia, que recordem, són professionals, psicòlegs, juristes, treballadors socials, han decidit per unanimitat que aquestes persones han de ser classificats en tercer grau penitenciari.
I que aquest canvi de règim s'hagi adoptat ara per unanimitat vol dir que té més números de fer-se realitat?
Bueno, ara tenim dos mesos, han de passar dos mesos fins que el Servei de Classificació de la Conselleria de la Generalitat de Catalunya confirmi aquesta classificació. Un cop estigui confirmada, doncs, segons el que sembla ser, el Ministeri Fiscal podríem interposar un recurs de forma al jutjat de vigilància penitenciària i posteriorment un recurs també contra el Tribunal Sentenciador, un recurs d'apel·lació que hauria de resoldre el Tribunal Sentenciador, en aquest cas el Tribunal Suprem.
Per tant, ens podríem trobar, pel que vostè explica, que se'ls concedís aquest tercer grau aviat, però que també d'aquí un temps aquests presos independentistes que gaudirien aleshores del tercer grau haguessin de fer un marxa enrere i haguessin de tornar al règim comú. Podria ser això?
Bueno, al règim comú haurien de tornar al segon grau. Hauríem de tornar al segon grau, que és el que estan ara classificats. I el que es diu una progressió de grau, és a dir, del segon cap al tercer, en cas de que el fiscal fes un recurs i que part del jutjat de vigilància penitenciària o si no pel Tribunal Suprem dictaminessin que no correspon un tercer grau, sinó que correspon, no correspon a aquesta progressió, sinó que correspon un manteniment en grau, hauríem de continuar en segon grau, sí.
Encara li voldria fer una pregunta. En més del 90% dels casos es diu que la Generalitat sol atorgar, o el Departament de Justícia sol atorgar aquest tercer grau. També s'ha parlat de que es podria fer d'una manera ràpida, però no imminent. Què vol dir això? De quant temps estaríem parlant, segons la seva experiència?
El Servei de Classificació té dos mesos per confirmar el que han dictat a les juntes de tractament dels centres penitenciaris. Tenim en consideració, i això ja és una opinió meva, que estem al mes de juliol i que el mes d'agost potser pot ser una mica més feixuc, una mica més complicat. Jo crec que durant el mes de juliol, insisteixo, és una opinió meva, durant el mes de juliol, doncs aleshores podríem tenir ja aquesta confirmació per part del Servei de Classificació.
Carles Martínez Mirón, president de la Comissió de Dret Penitenciari del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, gràcies per tots aquests aclariments i bon dia. Estarem pendents, doncs, de veure si el seu pronòstic es fa realitat o no.
Gràcies a vosaltres. A reveure.
A reveure. Continuem, doncs, desenvolupant els arguments del dia. Ho coneixíem ahir a la tarda. Finalment, l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidit impulsar un nou partit. Puigdemont ha anunciat la presentació de la seva nova formació i n'ha convocat l'Assemblea Constituent de cara al proper 25 de juliol. Ho ha fet a través d'un manifest publicat a Twitter que també han compartit el president de la Crida, Jordi Sánchez, i consellers del govern, com per exemple Meritxell Budó o Damià Calvet i també els presos del PDeCAT. L'objectiu, segons Puigdemont, és crear una eina transversal, plural i eficaç al servei de la República. Passen ara mateix 3 minuts d'un quart de 9 del matí. Obrim ara plana econòmica. 1.870 persones s'han quedat sense feina durant el mes de juny a Catalunya. És un repunt de l'atur més moderat, això sí, que en plena pandèmia. Però, tot i això, suposa un augment superior al 35% respecte a l'any passat. Amb aquestes dades a la mà, ara mateix hi ha més de 485.000 desocupats al nostre país. Per demarcacions, per províncies, han augmentat en major grau a Barcelona amb gairebé un 1% i també a Tarragona, amb un registre força inferior d'una quarantena d'aturats. Per contra, l'atur ha baixat a Girona i Lleida amb percentatges que es mouen al voltant del 2%. De mitjana. Doncs justament el d'aquest divendres serà una agenda econòmica la que té prevista el govern espanyol, perquè l'executiu, al costat dels agents socials, volen signar avui, aquest matí, un acord per la reactivació econòmica i per l'ocupació. Ho faran el mateix dia que un Consell de Ministres extraordinari ha d'aprovar també les anomenades mesures per la reconstrucció. Entre elles hi figuren un paquet d'ajudes per a les empreses i avals de l'Institut de Crèdit Oficial. Ho farà per un import global de 50.000 milions d'euros, 7.500 dels quals destinats exclusivament a les pimes. Una altra de les iniciatives destacades que ha d'aprovar el Consell de Ministres avui és el Pla Renove en la compra de vehicles. Aquest programa, dotat amb uns 250 milions d'euros, busca fomentar la renovació del parc automobilístic. Per tant, les ajudes aniran destinades a adquirir els models més eficients de vehicles, però, atenció, també subvencionaran els cotxes de combustió, és a dir, els dièsel i els gasolina. I Barcelona, tornem a la capital catalana ara, acostem notícies de més pròximes, de més proximitat, tindran menys carrils per a cotxes i donaran espai als ciclistes i als vianants. Aquesta és una de les apostes de mobilitat de la Barcelona post-Covid que es marca com a prioritat la lluita contra la contaminació. La informació ens la costa BTV.
Els cotxes perdran espai i protagonisme al carrer d'Aragó a partir del mes d'octubre. Aquesta gran artèria destinarà un carril de circulació, el de la Banda Mar, a les bicicletes. El nou carril bici anirà de punta a punta des de la Meridiana fins al carrer de Tarragona. A banda, es farà un doble carril bici al passeig de la Zona Franca, un per sentit.
Aquestes mesures no tenen marxa enrere, o sigui, no podem seguir amb els nivells de contaminació que tenim, hem de guanyar espai per la vida i no volem tornar, ho vam dir ja durant la pandèmia, no volem tornar a la normalitat de la contaminació.
Des de Francesc Macià cap a les Glòries, la Diagonal tindrà un únic carril per a cotxes i no dos com fins ara. A banda d'aquesta actuació al tram central de l'avinguda, l'Ajuntament pintarà un segon carril bus de sortida a la zona universitària i farà el mateix a la Gran Via entre el passeig de Gràcia i Marina per donar continuïtat al doble carril bus que ara hi ha des de la plaça d'Espanya fins a Balmes. Els canvis no acaben aquí. Al carrer de Palai, a la ronda de la universitat, s'ampliaran les voreres per destinar més espai als vianants. L'ampliació serà tàctica, amb pintura, com s'ha fet a Rocafort. Precisament a la confluència d'aquest carrer amb Consell de Cent, una altra via pacificada, l'Ajuntament aixecarà l'asfalt per posar-hi arbres i una zona verda.
I encara parlant de circulació, novetats també en una de les vies d'entrada i sortida de la capital catalana. La Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha donat llum verda al projecte de soterrament de la Gran Via de l'Hospitalet. El projecte soterrarà 1.000 metres del tronc central de la C31 i un cobriment total de 415 metres. Està previst que les obres arrenquin el tercer trimestre de l'any 2021 i que tinguin una durada aproximada de 3 anys. El projecte preveu també completar el soterrament d'aquesta via entre la Rambla Marina i el riu Llobregat i donar continuïtat al que ja es va impulsar en el tram barceloní fins a la plaça Europa. Canviem de qüestió. Avui és previst que passi a disposició judicial la presumpta autora de la mort d'una dona de 40 anys al pont de Vilomara, al Bages. Els Mossos atribueixen aquest crim a una dona de 32 anys, familiar de la víctima, a qui han arrestat després d'una recerca per la zona. La mort, segons van confirmar, o han confirmat de fet fonts policials, es va produir arran d'una ganivetada al coll de la víctima que li hauria clavat la dona, que hores després va ser detinguda. Abans, totes dues dones haurien tingut una forta discussió. I la presidenta de l'Institut Català de les Dones, Laura Martínez, i el grup de recerca Antígona han presentat un informe sobre les ciberviolències masclistes. En una reunió amb la portaveu del govern de la Generalitat, Meritxell Budó, s'ha posat sobre la taula l'assetjament que pateixen moltes dones i que poques vegades s'identifica com a violència de gènere. Segons aquest informe de l'Institut Català de les Dones, un 88% de les víctimes de ciberviolència masclista no ho denuncia. L'estudi també conclou que els motius principals són l'anonimat dels agressors, que difícilment són identificats, i està clar també l'absència de confidencialitat de les víctimes. Parlem ara d'esports. L'Espanyol té peu i mig a segona divisió després d'encaixar una nova derrota a Anoeta davant la Reial Societat per 2-1. Els blanquiblaus es van avançar primer amb un gol de David López, però els bascos van capgirar el marcador. El gol definitiu el va fer Isaac en el minut 83. Amb aquesta desfeta, els blanquiblaus malbaraten els pericos, malbaraten l'oportunitat de retallar punts a la salvació i es mantenen a 10 de la permanència quan només en queden 15 per disputar-se. El porter Diego López feia aquesta lectura de la situació en què es troba el seu equip.
El resumen es que al final dos errores nuestros nos vuelven a penalizar y bueno, una vez más, pues... tenemos la desgracia este año de que eso pues va en contra y nos cuesta puntos. Toca seguir adelante. Ya dije el otro día que es una situación muy complicada. Yo creo que el equipo, en cuanto a actitud y orgullo, pues es lo mínimo que se nos puede pedir. Pues hemos estado así, hemos estado bien. Es difícil de explicar y es difícil de asumir esta situación, pero bueno, es cierto que cada vez quedan menos puntos y cada vez está más complicada.
I si l'Espanyol s'allunya de la permanència, el Barça ho fa del títol de Lliga. El Madrid va derrotar el Getafe per 1-0 i ja suma 4 punts d'avantatge respecte als barcelonistes. Només falten 5 partits per acabar la temporada. Diumenge, el Barça jugarà al camp d'un Villarreal en ratxa. El Madrid jugarà al camp de l'Atlètic de Bilbao. I a segona, avui juga el Girona, que rebrà el segon classificat, el Saragossa. Pel que fa als clubs de tercera que disputaran el play-off d'ascens a la segona B, han pactat els detalls d'aquesta fase final amb la Federació Catalana de Futbol. Tots els partits que es disputaran entre el 18 i el 25 de juliol a l'Estadi Municipal de Badalona es jugaran a les 8 del vespre. L'Hospitalet Sant Andreu obrirà el play-off el dissabte 18 i el Terrassa Europa es jugarà l'endemà. La final entre els dos vencedors serà dissabte dia 25 i determinarà aquell maig qui puja a la categoria de bronze. Tots els partits es disputaran a porta tancada. Sarunas Jasikevičius és el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic lituà signa per les pròximes 3 temporades i ocupa el lloc del que va ser un dels seus entrenadors i amb qui va guanyar l'Eurolliga. Parlem de Svetislav Pesic, esclar. Fins ahir, Saras estava entrenant al Fenerbahçe. El club blaugrana hi va viure 2 etapes com a jugador entre el 2000 i el 2003 i el curs 2012-2013. I la penya ha fitxat Ferran Bassas. El jugador format a les categories inferiors del Sant Josep i del Club Verd i Negre arriba procedent del San Pablo Burgos. Signa per 3 temporades, deia Bassas, que va debutar amb el primer equip del Joventut fa 8 anys. És la segona incorporació de cara a la temporada que ve després del fitxatge del pivot Brodzianski.
La xarxa de comunicació local.
Recordes els incendis del 94? Recordes com s'omplien galledes d'aigua? Recordes les veïnes i els veïns evacuats? No oblidem el passat. Els coets petards al bosc o en zones properes poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Xarxa de comunicació local.
Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
Bon dia. La Generalitat s'estaria plantejant tirar endavant confinaments selectius pels 8 rebrots actius que hi ha a Lleida. Així ho ha afirmat en les últimes hores el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Hernando Simón, malgrat que el govern català ho ha negat tot seguit. Segons el departament, aquesta opció no és ara damunt la taula, mentre el Ministeri dona per fet que s'està estudiant i considera que en aquest cas és millor actuar a l'avançada que no pas quedar-se curt. Mentrestant, a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, els sindicats denuncien que, malgrat els rebrots, la direcció del centre està acomiadant treballadors. En uns minuts hi connectarem en directe per conèixer què en pensa la plantilla. Per cert, avui el Parlament ha d'aprovar les conclusions del ple extraordinari sobre la gestió de la crisi sanitària. Amb tot el debat de fons, les funeràries han comunicat també 8 noves morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres 3 de juliol, però repassem a continuació altres qüestions en titulars. El 70% dels usuaris dels geriàtrics i més de la meitat dels treballadors que s'han infectat són asimptomàtics, segons un estudi de l'Hospital de la Vall d'Hebron. Es tracta de l'anàlisi més exhaustiva que s'ha fet fins ara en l'àmbit de les residències. El Departament de Justícia té 2 mesos per validar el tercer grau penitenciari que les juntes de tractaments de Lledoners, Batràs i Puig de les Basses han proposat per als 9 líders independentistes empresonats per l'1 d'octubre. Aquesta condició els permetria passar el cap de setmana a casa. Carles Puigdemont ha anunciat la creació d'un nou partit al voltant de Junts per Catalunya i n'ha convocat l'Assemblea Constituent pel pròxim 25 de juliol. La formació de l'expresident deixaria al marge el PDeCAT, que té previst un Consell Nacional que es podria celebrar el mateix dia o l'endemà, tensionant encara més la divisió de l'espai postconvergent. 1.870 persones s'han quedat sense feina durant el juny a Catalunya. És un repunt de l'atur més moderat que en plena pandèmia, però suposa un augment superior al 35% respecte a l'any passat. Els desocupats han baixat a Girona i Lleida, mentre que han pujat a Barcelona i Tarragona. Divendres, d'agenda econòmica, el govern espanyol, l'executiu i els agents socials signaran avui un acord per la reactivació econòmica i l'ocupació. Ho faran el mateix dia que un Consell de Ministres extraordinari aprovarà un seguit de mesures per la reconstrucció. En futbol, l'Espanyol té peu i mig a segona divisió després de caure contra la Reial Societat per 2-1. El conjunt blanc i blau malbarata l'oportunitat de retallar punts de la salvació i es manté a 10 de la permanència quan només en queden 15 en joc. I de l'àmbit de cultura, ja es coneix com serà l'edició d'estiu de Sant Jordi. Les parades de llibres i roses del proper 23 de juliol s'ubicaran als carrils centrals del Passeig de Gràcia de Barcelona i es tallarà el trànsit. Se'n preveuen entre 200 i 300 de parades. I seran exclusives pels professionals del sector, o sigui, pels llibreters i pels floristes. La proposta que han consensuat govern i llibreters l'ha d'aprovar ara el Procicat.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local. Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
Passen ara mateix 5 minuts de 2:15 de 9 del matí. Us ho resumim ara, titulars. La Generalitat s'estaria plantejant confinaments selectius pels 8 rebrots actius que hi ha a Lleida. Així ho ha afirmat en les últimes hores el director del Centre de Coordinació d'Alertes Emergències Sanitàries, Fernando Simón, malgrat que el govern català ho ha negat tot seguit. Segons el departament, aquesta opció no és ara damunt la taula, mentre el ministeri dona per fet que s'està estudiant i considera que, en aquest cas, és millor actuar a l'avançada que no pas quedar-se curt. Amb aquest debat de fons, les funeràries han comunicat 8 noves morts per coronavirus a Catalunya en les últimes hores. Pel que fa als contagis, se n'han detectat 385, i això suposa un increment de més del 40% en només un dia. Ara mateix queden 46 pacients greus a les UCIs. En el conjunt d'Espanya, us expliquem que Sanitat ha notificat 5 noves morts, una xifra que eleva a 24 en l'última setmana. De casos positius, en comunica 134, i això deixa el global d'infectats des de l'inici de la pandèmia per sobre ja dels 250.000. Només a la demarcació de Lleida ahir es van confirmar 128 casos positius, una xifra rècord. S'han detectat 5 casos positius a l'alberg Jericó, una residència de serveis socials bàsics de titularitat privada, però amb concertació de places públiques. Segons la Paeria de Lleida, arran d'aquests casos, doncs, s'ha tancat l'alberg, s'han confinat els usuaris i s'han fet proves PCR a treballadors, a voluntaris i a residents. A més, Salut està fent seguiment de 8 brots a tota la demarcació. Més detalls en la següent crònica de Ricard Gómez des de Lleida Televisió. Bon dia, Ricard.
Bon dia. Salut ha comunicat aquest dijous que s'han detectat 128 casos nous de coronavirus a la demarcació de Lleida. El departament segueix supervisant els 8 brots que hi ha a la província, 7 a Ponent i 1 al Pirineu. En la majoria dels casos s'estan esperant els resultats de les proves PCR per saber l'abast dels brots. El que s'ha donat per controlat ha estat el de la residència Castrillón, on es van detectar 18 contagis. Cal destacar també que s'han detectat 2 casos positius als parcs de bombers de Mollerussa i les Borges Blancs i que ha provocat el confinament de diversos agents del cos.
I mentre els casos positius a la demarcació de Lleida van a l'alça, com us explicàvem, els sindicats alerten que a l'Hospital Arnau de Vilanova s'estan retallant personal. Asseguren que no s'estan cobrint les baixes de la plantilla, les urgències, i que s'ha tret el reforç del torn de nit. La situació, si els brots de la Covid-19 van a l'alça, podria arribar a ser, està clar, complicada. Per tant, volem anar fins a l'Arnau de Vilanova, fins a l'Hospital Arnau de Vilanova, la capital del Segrià, on hi tenim la Núria Sirvent i en Josep Cambrai, companys de Lleida Televisió, perquè ens expliquin la situació. Bon dia, Núria.
Bon dia, companys. Dels últims dies, l'Arnau de Vilanova està experimentant un repunt d'ingressos de Covid. A més, això ha fet reactivar el pla de contingència i, malgrat aquesta pressió assistencial, la Junta de Personal es queixa de que s'estan suprimint els reforços del torn de nit i, a més, no s'estan cobrint les baixes d'altres torns. Quines conseqüències té això? Doncs, entre moltes altres, el malestar del personal. Avui ens acompanya, estarà amb nosaltres, Conxa Labadia, disculpi, a més, també amb Paro Lorent, que ens parlaran, són elles delegades de sindicals de la Junta de Personal, que ens parlaran de la situació que s'està vivint ara mateix a urgències. Amparo, bon dia.
Hola, bon dia.
Digui'm, expliqui'm, quina situació s'està vivint ara al centre, a urgències de l'Arnau de Vilanova?
Bueno, pues ara actualment el que tenim és que, bueno, torna a haver pacients sospitosos de Covid, per tant s'ha tingut que reactivar el pla de contingència, que és una miqueta el circuit adequar-lo per no barrejar els pacients. Això que comporta? Comporta neguit als treballadors. Per què? Perquè perden més temps, necessiten més temps per atendre aquests pacients, per vestir-se, desvestir-se, el circuit, les àrees. I el que ha passat aquí és que l'1 de juliol ja tenien, no, la direcció havia dit, treia els reforços del PIUC ja des del febrer.
Això es refereix a la grip.
Sí.
Aquests reforços es van implantar durant la grip, es van mantenir durant la Covid i ara s'estan suprimint. Per tant, són menys personal, tenen molta més feina.
Sí, bueno, al torn de nit han tret una TECAI, una auxiliar d'infermeria i una infermera per torn, i al matí hi ha baixes, algunes baixes que no s'han cobert. Llavors, clar, aquest estiu és peculiar, ja ho sabem, perquè si la gent ja surt, s'accidenta més, la gent amb patologia comú torna a venir a l'hospital, més aquests sospitosos, el que no pot ser és, per exemple, doblar boxos a urgències. Doblar boxos, pensem que és inconcedible, no? El que passa és que, clar, com que l'hospital se pretén que sigui net, entenem que la PCR es fa urgències i fins que no se sap el resultat no el deriven a un lloc o un altre.
doble a boxos en temps com ara, en què torna a haver rebrots de Covid, això té perjudicis. Hi ha gent barrejada, gent que pot ser positiu i gent...
Home, s'intenta, clar, s'intenta no barrejar. O mirar de ficar patologia igualitària, però, bueno, en fi, urgències és tot un cubícul i allí la gent pues, sí que es pot trobar.
Aquesta situació suposo que també està derivant en malestar a la resta de personal del centre sanitari.
Sí, bueno, una cosa que s'ha descuidat de dir l'Amparo, que ho comentàvem, és que no oblideu que l'urgència és la porta d'entrada de tota la comarca. Aleshores, tenim un volum important. Referent a les... Clar, un problema que tenim és que a nivell de unitats assistencials, a plantes, la gent està molt neguitosa perquè clar, hi ha unitats tancades per obres. Sempre veu la sisena en concret, la sisena sud, adequada com a boxes per a UCI. I, bueno, és aquest neguit que el personal té, on aniran, com se farà. Hi ha alguna unitat ja específica per Covid, però hi ha molt neguit a nivell professional.
Neguit perquè cada vegada hi ha més pressió i cada vegada es creu que aniran incrementat el nombre de positius.
Exactament, és aquesta la qüestió.
Pensem en tornar a viure una situació com la que vam viure durant el repunt?
Pensem que serà continguda, però estem una mica exposats a què? No sabem el què.
Va. A tot això, la direcció del centre el que diu és que urgències s'adapta a les necessitats de cada moment. Què en pensen sobre aquest comentari de la direcció?
Bueno, pues no el trobem adequat i menys en aquest moment. Urgències ja sabem que és la porta d'entrada, que podem tenir molta feina o en un moment donat no tenir tanta feina, però que s'ha de fer és cobrir. I aquest hospital sempre hem sigut l'hospital de l'ICS amb menys dotació de personal per número de pacients. I ja és hora de que això canvie perquè ciutadania de Lleida ens mereixem igual que els demés. És el que pensem.
Gràcies, Amparo. Gràcies, Conxa. A tot això, recordar que l'Arnau de Vilanova obrirà d'aquí uns dies una nova planta per ingressos de Covid. Ara mateix estan a la tercera planta amb 15 habitacions, algun d'ells amb dues persones positives dins de la mateixa habitació.
Doncs Núria Sirvent i Josep Cambrai, companys de Lleida Televisió, haurem d'estar molt amatents perquè potser sí que al final hi hauran d'haver-hi confinaments selectius si les coses van com van, com ens expliqueu. Gràcies, bon dia. I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, obrim plana política. Les juntes de tractament penitenciàries han proposat el tercer grau per als presos independentistes. El règim de semillibertat haurà de ser confirmat pel Departament de Justícia en un màxim de 2 mesos. La Fiscalia, però, pot recórrer i l'última paraula la tindrà el Tribunal Suprem. Ens ho explica tot plegat Lamont Carvajal.
Les juntes de tractament de Lledoners, Puig de les Basses i Benràs han proposat classificar en tercer grau els presos independentistes condemnats pel Tribunal Suprem. La decisió ha estat per unanimitat, segons ha explicat el secretari de Mesures Penals, Amand Calderó.
Avui, al cap de mig any, després de tornar a estudiar cadascun dels nous casos, les juntes de tractament de les presons de la Generalitat proposen el tercer grau per al vicepresident, els consellers i consellera, i la presidenta del Parlament de la 11a legislatura, així com per als líders de les entitats sobiranistes Òmnium i ANC en el moment del referèndum de l'1 d'octubre. En aquesta ocasió, totes les juntes de totes les presons s'han manifestat partidàries del tercer grau per unanimitat en tots els casos.
A partir d'ara, el servei de classificació del Departament de Justícia té un màxim de 2 mesos per confirmar o no aquesta proposta. Si s'accepta, els exmembres del govern, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i els Jordis, passaran a un règim de semillibertat i, previsiblement, només hauran d'anar a dormir a la presó entre setmana.
Pel que fa al capítol de reaccions, des de Ciutadans, Carlos Carrizosa demana igualtat per tothom i acusa la Generalitat d'haver intervingut en aquesta decisió, mentre que per part dels membres del govern, tant la seva portaveu, Meritxell Budó, com el seu vicepresident, Pere Aragonès, han valorat positivament la decisió, tot i que han anat més enllà demanant l'amnistia.
És una bona notícia, però que alhora no ens pot fer oblidar la injustícia a la que han estat sotmesos, no només per una condemna vergonyant, sinó pels més de 800 o gairebé 900 dies que porten privats de llibertat.
Però som conscients i sabem que estan a la presó per una sentència injusta i, per tant, la bona notícia definitiva ha de ser l'amnistia de tots els presos polítics i que permeti també el retorn dels exiliats.
Ha sido una decisión tomada por Junqueras, por Torra y por la señora Capella, que han decidido liberar poner en tercer grado a los políticos presos por hechos gravísimos aquí en Cataluña. Nosotros pedimos que se aplique la ley con igualdad para todos.
I encara de la plana política, ho coneixíem de fet ahir a la tarda, finalment l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha decidit impulsar un nou partit. Puigdemont ha anunciat la presentació de la seva nova formació i n'ha convocat l'Assemblea Constituent pel proper 25 de juliol. Ho ha fet a través d'un manifest publicat a Twitter, que també han compartit el president de la Crida, Jordi Sánchez, consellers del govern, com Meritxell Budó o Damià Calvet, i els presos del PDeCAT. L'objectiu, segons Puigdemont, és crear una eina transversal, plural i eficaç al servei de la República. Abordem ara la crònica econòmica. 1.870 persones s'han quedat sense feina durant el juny a Catalunya. És un repunt de l'atur més moderat que en plena pandèmia, però tot i això suposa un augment superior al 35% respecte a l'any passat. Amb aquestes dades a la mà, ara mateix hi ha més de 485.000 desocupats al país. Per províncies, han augmentat en major grau a Barcelona, amb gairebé un 1%, i també a Tarragona, amb un registre força inferior d'una quarantena d'aturats. Per contra, l'atur ha baixat a Girona i Lleida amb percentatges que es mouen al voltant del 2% de mitjana. Doncs justament el d'aquest divendres és una agenda econòmica la que té present davant la taula o damunt la taula el govern espanyol. L'executiu i els agents socials signen avui un acord per la reactivació econòmica i l'ocupació. Ho faran el mateix dia que un Consell de Ministres extraordinari aprovarà les anomenades mesures per la reconstrucció. Entre elles hi figuren un paquet d'ajudes per a les empreses i avals de l'Institut de Crèdit Oficial. Ho farà per un import global de 50.000 milions, 7.500 dels quals destinats exclusivament a les pimes. Més coses encara, un apunt abans d'entrar en plana cultural. Les Terres de l'Ebre seran la primera zona del país que tindrà tecnologia 5G. Ja està en marxa des d'ahir i dona cobertura a Móra la Nova i a Móra d'Ebre. Un dels objectius d'aquesta mesura és reduir l'escletxa digital d'aquestes comarques i fomentar, sobretot, la dinamització econòmica. Ens ho expliquen els companys de Canal Terres de l'Ebre.
Un dels objectius de la iniciativa és contribuir a reduir l'escletxa digital, fomentar la innovació i dinamització econòmica i convertir la tecnologia en un antídot al despoblament.
Doncs crec que és una bona notícia per fer de Catalunya un país amb igualtat d'oportunitats, amb un territori equilibrat, i per això mateix dic que aquesta és una tecnologia que ens ha d'ajudar, la connectivitat en general, ens ajuda a combatre el despoblament. És un gran antídot contra el despoblament perquè permet fixar gent al territori, treballar en el territori, i això crec que és una gran notícia per molts petits pobles del nostre país de cara als propers anys.
L'àrea portarà el nom de Coebrelab 5G Rural i és la primera que es promou al territori fora de l'entorn urbà. L'estació base, que és una infraestructura neutra, s'ha situat al polígon del Molló. Inicialment té freqüència cedida per Orange, tot i que es treballa per afegir altres operadors.
Els cinemes tornen a obrir portes i intenten recuperar el temps perdut amb una llarga llista d'estrenes. Entre les més destacades es troba La verdadera història de la banda de Kelly, un film basat en la vida d'un bandoler australià llegendari. Més informació en la següent crònica de David Navarro.
Ya eres un hombre. Demuéstrale al mundo de lo que eres capaz.
La verdadera història de la banda de Kelly ens porta a Austràlia a finals del segle XIX. Basada en una novel·la premiada, la pel·lícula explica la vida del bandoler Ned Kelly, una llegenda en aquell país. Quan mor el seu pare, Ned es veu obligat a fer tot el que calgui per garantir la supervivència de la seva mare, quelcom que no és gaire fàcil a una Austràlia pobra i famèlica.
Estáis hechos a prueba de balas.
Tres cosas que siempre has querido hacer y nunca te has atrevido.
Pero eso sí, ¿eh? Nada de móviles.
Estaba hablando con mi hermano.
En este viaje nos comunicamos cara a cara.
A La lista de los deseos trobem l'Eva i la Carmen, les actrius Maria León i Victoria Abril. Es coneixen a les sessions de quimioteràpia que reben per lluitar contra un càncer de mama. La Carmen és la tercera vegada que passa per aquesta experiència i anima l'Eva a fer una llista de tres coses que sempre va voler fer però que mai va gosar portar a la realitat. A ella li queda una per marcar a la llista que va fer fa 25 anys. Totes dues, i la Mar, la millor amiga de l'Eva, lloguen una autocaravana per fer un viatge on viuran experiències inoblidables.
Todo esto tiene una explicación. Cáncer. Estoy calma.
No puedes cenar, ¿no?
¿Tú no entiendes el tiempo, no?
¿No vols que t'expliqui un conte?
Papa, tinc uns anys. Ara ja em puc inventar històries tota sola.
S'ha acabat, noi.
El reconegut actor Omar Sy protagonitza El príncep oblidat. Els contes que un pare explica a la seva filla cada nit es converteixen en reals en un món paral·lel. Allà, ell és el príncep i ella la princesa. Això fins que ella comenci l'escola secundària i s'apropi al final de la infantesa. Llavors, igual que el pare haurà d'acceptar que la filla s'ha fet gran, el príncep haurà d'enfrontar-se a una aventura èpica per trobar el seu destí en un món al qual ja no pertany.
La princesa corre perill i adeu.
I ens ocupem ara de l'edició estiuenca del Sant Jordi d'aquest any. Es comencen a bellugar ja els preparatius per a la celebració que es fa d'aquí tot just 20 dies. Les parades de llibres i roses del proper 23 de juliol, doncs, s'ubicaran finalment, sembla, als carrils centrals del Passeig de Gràcia i es tallarà el trànsit. Se'n preveuen entre 200 i 300 de parades i seran exclusives pels professionals del sector, o sigui, llibreters i floristes. Serà, sens dubte, un Sant Jordi com moltes de les cites culturals d'enguany, marcada per les mesures de seguretat, entre les quals s'ha proposat que les signatures dels autors es facin a través de cites prèvies per evitar les aglomeracions. I aquest dissabte torna a obrir portes al conjunt barroc de la Capella dels Dolors a la Basílica de Santa Maria de Mataró. Ho fa amb reserva prèvia i ofereix visites guiades regulars els mesos de juliol i agost, en dissabte i en dijous. La reobertura contempla totes les mesures de seguretat que requereix la pandèmia. Es realitza amb una capacitat limitada a 15 persones per recorregut i es fa en torns de 5 en espais més petits de la visita. L'últim trimestre del 2019 van visitar aquesta capella prop de 300 usuaris, que el que representa un increment del 200%, atenció, respecte al mateix període de l'any anterior. I obrim ara plana esportiva, començant parlant de l'Espanyol, que té peu i mig, segur que ho sabeu, a segona divisió, després d'encaixar una nova derrota a Anoeta davant la Reial Societat per 2-1. Els blanquiblaus es van avançar primer amb un gol de David López, però els bascos van capgirar el marcador. El gol definitiu el va fer Isaac en el minut 83. Amb aquesta desfeta, doncs, els pericos malbaraten l'oportunitat de retallar punts a la salvació en una jornada en què també havien fallat rivals directes i es mantenen a 10 de la permanència quan només en queden 15 de jornades per disputar-se. El porter Diego López feia aquesta lectura de la situació en què es troba l'equip.
El resumen es que al final dos errores nuestros nos vuelven a penalizar y bueno, una vez más, pues... tenemos la desgracia este año de que eso pues va en contra y nos cuesta puntos. Toca seguir adelante. Ya dije el otro día que es una situación muy complicada. Yo creo que el equipo, en cuanto a actitud y orgullo, pues es lo mínimo que se nos puede pedir. Pues hemos estado así, hemos estado bien. Y es difícil de explicar y es difícil de asumir esta situación, pero bueno, es cierto que cada vez quedan menos puntos y cada vez está más complicado.
I si l'Espanyol s'allunya de la permanència, el Barça ho fa del títol de Lliga. El Madrid va derrotar el Getafe per 1-0 i ja suma 4 punts d'avantatge respecte als barcelonistes. Només falten 5 partits per acabar la temporada. Diumenge, el Barça jugarà al camp d'un Villarreal en ratxa i el Madrid jugarà al camp de l'Atlètic de Bilbao. A segona, avui juga el Girona, que rebrà el segon classificat, o sigui, el Saragossa. Pel que fa als clubs de tercera que disputaran el play-off descens a la segona B, han pactat ja els detalls d'aquesta fase final amb la Federació Catalana de Futbol. Tots els partits que es disputaran entre el 18 i el 25 de juliol a l'Estadi Municipal de Badalona es jugaran a les 8 del vespre. L'Hospitalet Sant Andreu obrirà el play-off el dissabte 18 i el Terrassa Europa es jugarà l'endemà. La final entre els dos vencedors serà el dissabte dia 25 i aquest maig determinarà qui puja a la categoria de bronze. Tots els partits es disputaran a porta tancada. Per cert, que avui els quadribarrats jugaran un amistós contra el Sabadell, de segona B, i que disputarà l'ascens a la divisió de plata. I Sarunas Basikevičius
ja sí que Vicius, ara ho diem bé, ens costarà, però ho hem dit bé. És el nou entrenador del Barça de bàsquet. El tècnic lituà signa per les pròximes 3 temporades i ocupa el lloc del que va ser un dels seus entrenadors i amb qui va guanyar l'Eurolliga, és Svetislav Fešić. Fins ahir, Saras estava entrenant al Fenerbahçe, al club blaugrana, i va viure 2 etapes com a jugador entre el 2000 i el 2003 i el curs 2012-2013. També s'ha sabut en les últimes hores que Ante Tomic ha decidit no seguir el Barça després de 8 temporades. I l'Eurohockey, la competició d'hoquei sub-15 més rellevant del continent i que es disputa cada any a Vilanova, tampoc s'ha salvat de la pandèmia. Tot i que la cita estava prevista per la tardor, la incertesa sobre quina serà la situació en aquelles dates ha portat els organitzadors a cancel·lar l'edició d'enguany. Més dades des de Canal Blau.
El millor torneig d'hoquei base de tota Europa, que portava Vilanova, els millors equips sub-15 del continent, ha hagut d'anul·lar l'edició d'aquest 2020, com també l'U17, que se celebrava a Blanes. L'organització ha esperat el màxim possible per veure com evolucionava la pandèmia, però al final ha hagut de suspendre el torneig.
És molt difícil gestionar un torneig amb la incertesa que hi ha avui en dia, i a més un torneig internacional on venen 7-8 països que en qualsevol moment... Ja no en el dia del torneig, que és a l'octubre, i que potser podem estar en una situació bona, no ho sabem, però ara mateix, que és quan s'ha de gestionar aquest torneig per portar-ho amb les millors condicions possibles, ens ha fet decidir que no era possible i l'hem hagut de cancel·lar.
No hi haurà Eurohockey Cup, encara que alguns països sí tenen previst celebrar el setembre els tornejos nacionals, com per exemple Espanya. Malgrat això, el torneig és més que una simple competició. Els equips no només intenten ser el millor equip d'Europa, sinó que també competeixen durant 4 dies amb jugadors d'altres països i amb altres maneres de viure l'hoquei. Per timings i per mantenir l'essència, l'Eurohockey Cup haurà d'esperar 2021.
La xarxa de comunicació local.
Gertrudis presenta la cançó de l'estiu, part 2. Gràcies a les teves donacions, aquesta cançó i la vida de moltes persones ja comença a sonar més bé. Segueix mullant-te per l'esclerosi múltiple i fem que soni molt millor. Entra a mull.cat i col·labora. Fundació Esclerosi Múltiple.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
La situació d'emergència per la Covid-19 ha provocat l'anul·lació de moltes propostes culturals que entitats d'arreu del país havien estat preparant amb molt d'esforç durant els darrers mesos. Les coses tot just han començat a millorar i encara som lluny de la normalitat que tots voldríem. Però podem començar a fer petits passos per recuperar els carrers, la cultura i la vida. Un exemple d'això és la 31a Fira de Titelles de Lleida. Prevista per principis de maig, els organitzadors es van veure obligats a suspendre-la, però s'han negat a esperar tot un any per ensenyar-nos el que havien preparat, i aquest mes de juliol tindrem aquesta 31a fira, encara que sigui en una versió d'emergència i més reduïda de l'habitual. El 8 de juliol, al Palau de Congressos de la Llotja de Lleida, públic i professionals podran gaudir dels darrers espectacles protagonitzats per companyies de Titelles i Puccinellis. Mentre que els escenaris interiors es reservaran per als muntatges que només es mostraran a professionals, al públic general podrem descobrir-ne molts d'altres als escenaris exteriors. Un parell d'exemples són Le Voyage, una història sobre els refugiats a càrrec de Jean Webb, i Luminolife, dues figures gegants i lluminoses creades i manipulades per la companyia Opacar. 31a edició de la Fira de Titelles de Lleida. Dimecres 8 de juliol, al Teatre de la Llotja de Lleida. Més informació al web titellesllleida.com.
Sabies que...
Parlem d'espàrrecs. Com la majoria d'hortalisses, el principal component de l'espàrrec és l'aigua. Els que són frescos també aporten proteïnes i una gran quantitat de fibra. Són una bona font de vitamines antioxidants, però també és una bona font d'àcid fòlic. Els minerals més destacats que conté són el potassi, el fòsfor, el ferro i el iode. Es caracteritza també per afavorir la diuresis. I sobretot, si estan al punt, són boníssims.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 9. Parlem Anna Morgades i Pere Gilard. Continuen a l'alça els contagis per coronavirus a Catalunya. Salut ha notificat 385 nous casos les últimes hores, el doble que el dia anterior. Són sobretot a Barcelona ciutat, amb 141 nous positius, i a les comarques de Lleida, on hi ha 128. La consellera Alba Vergés insisteix, però, que de moment no es plantegen fer confinaments a Ponent, com ahir apuntava el responsable del comitè tècnic de la Moncloa, Fernando Simón. Ho ha dit fa pocs minuts al Món RAC1.
De brots en continuarem tenint. I quan els brots agafen un volum important i ens generen un punt de preocupació, doncs hem d'actuar encara amb més intensitat com amb Lleida. I això no vol dir fer un confinament perimetral estil la Conca d'Òdena, perquè creiem que no tindrà sentit.
Les últimes hores s'han detectat dos brots nous a Lleida, als parcs de bombers de Mollerussa i les Borges Blanques. També hi ha un cas a Juncosa, en aquest cas és un jove amb segona residència al municipi.
El Parlament vota aquest matí les propostes de resolució del ple monogràfic sobre la gestió de la Covid-19. Serà l'endemà que es conegués el tercer grau dels empresonats pel referèndum de l'1 d'octubre, que ha de validar el Departament de Justícia. Té 2 mesos per fer-ho, però la consellera Esther Capella creu que ho resoldran abans. Són declaracions als matins de TV3.
Tenen un temps pertinent, tenen aquests 2 mesos com a màxim, que de forma habitual mai esgoten, per tal de valorar què han tingut en compte les diferents juntes de les diferents centres penitenciaris, dels 3 centres penitenciaris, a l'hora de, doncs, valorar de forma unànim aquest tercer grau, per veure si hi ha alguna dissonància amb el que sempre ha fet la secretaria.
Mentrestant, el govern espanyol signa avui amb patronal i sindicats un pacte per refer l'economia espanyola. Abans se celebrarà un Consell de Ministres extraordinari on s'aprovarà una nova línia d'avals de 50.000 milions d'euros per donar liquiditat a empreses i el pla Renova de vehicles d'entre 400 i 4.000 euros d'ajuda per canviar el cotxe.
I Espanya obrirà les fronteres a 12 dels 15 països de la llista que proposava la Unió Europea, segons publica el BOE aquest matí. Ho farà a partir d'aquesta mitjanit, en queden fora el Marroc, Algèria i la Xina, perquè no hi ha reciprocitat. La Moncloa es replantejarà la decisió quan aquests països permetin l'entrada de ciutadans espanyols.
I gairebé 40.000 estudiants es preparen per fer la selectivitat a partir de dimarts. És la convocatòria més concorreguda de la història i també la més descentralitzada. Hi haurà el triple d'espais on fer les proves i estrictes instruccions d'higiene per a tots els que manipulin papers, però encara no s'ha decidit si hauran de fer-ho amb mascareta o se la podran treure per fer la prova.
I més coses, seguim amb efectes del coronavirus. El canal La Pandèmia ha obligat el grup de recerca d'arqueologia de la Universitat de Barcelona a suspendre les excavacions que cada estiu fan a la residència fortificada. El canal Ràdio Míriam Gavaldà, bon dia.
Des del GRAP asseguren que ha estat una decisió complicada. David García és codirector de les excavacions.
Tots els membres del grup ens sap molt de greu no poder excavar enguany, igual que ens va passar el 2014, que tampoc ho vam poder fer. Som un grup d'unes 25 persones que estem tot un mes treballant, de dilluns a diumenge, més de 8-9 hores diàries.
Enguany, durant el mes d'agost, l'equip de David García treballarà en diferents línies de recerca per a continuar avançant en les investigacions d'esta època històrica.
Gràcies, Míriam. I tanquem amb cultura, Eduard Cabré.
Avui és el segon dia del Festival Poesia i Més, organitzat per la Fundació Palau a Caldes d'Estrac, amb el suport de la Diputació de Barcelona. El festival se celebrarà fins al 12 de juliol en un format híbrid. Avui es podran veure i escoltar Sènior i el Cor Brutal, Gisela Arimany, Maria José Llergo i Laia Struc, entre d'altres.
Gràcies, Eduard. Doncs de moment això és tot per ara. Ho deixem aquí.
Aquestes són les notícies més destacades d'aquest divendres 3 de juliol. A partir d'ara, però, ja ho sabeu, continua la informació més en profunditat a la tercera hora del Next Matí i ho fa sempre de la mà de la Vanessa Raja. Vanessa, bon dia.
Molt bon dia, Helena.
Què tens previst fer avui?
Doncs mira, d'aquí uns minuts parlarem amb un profe d'escola, un profe de secundària, en aquest cas, especialitzat en llengua i literatura, és el Cristian Oliver. Ell és un gran defensor de la presència de les noves tecnologies i de les xarxes socials a les aules. De fet, fet, ens ho explicava en el seu llibre Profes Rebels, quan va venir aquí ara fa uns mesos, i de ben segur que el confinament i el tancament brusc de les aules el passat 12 de març el va enganxar amb els deures fets, mai millor dit. Li demanarem que ens expliqui si aquestes tecnologies que ell tant defensa a les aules s'acabaran implantant a les classes definitivament després de l'experiència del confinament. Li preguntarem, com dèiem, d'aquí uns minuts. I a partir de 2:15, conversa tranquil·la amb Miquel Quaranta. Ell és director de l'Institut Català d'Empreses Culturals. Per entendre'ns, és qui ha de vetllar per la bona salut de la cultura que es produeix al nostre país i que ara mateix, després de la patacada del coronavirus, és evident que tenen molta, molta feina. Li demanarem que ens faci diagnòstic i que ens expliqui quina és la cura, ja no direm a curt termini, però potser a mig i llarg termini sí que la cultura d'aquest país es pot recuperar. Això és el que tindrem des d'ara i fins a les 10. Primer, però, com sempre, fem un cop d'ull a les carreteres com estan en aquests moments. Des del RAC primer, el temps, millor dit. El que farem serà veure com està la meteorologia amb un dia passat per aigua a algunes parts del país. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Després de fortes tempestes que hem tingut entre la tarda d'ahir i aquesta matinada, a hores d'ara queden només alguns ruixats ja locals a punts del nord-est que tendiran a desaparèixer. Els núvols també aniran minvant, quedaran concentrats al nord-est, aquí no acabaran de marxar, i creixeran a més algunes nuvolades al centre del dia durant la tarda a zones de muntanya de l'interior del nord-est i també altres zones del Prepirineu. Podríem descarregar alguns ruixats entre febles i moderats, força més locals i menys intensos que durant la jornada d'ahir. I a banda, també al final del dia es podran formar algunes nuvolades arran de costa, entre la costa del Garraf i el sud del Maresme. A última hora del dia en aquest sector es podria descarregar algun xàfec local. A destacar avui el descens de la temperatura generalitzat, tret de punts del Camp de Tarragona, on podria pujar a causa del vent de mestral que ho farà amb algun cop moderat, també tramuntana a l'Empordà, i valors de temperatura en general entre els 25 i els 30 graus. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel, que vagi molt bé i molt bon dia. Ara sí, fem un cop d'ull a les carreteres, com estan a aquesta hora des del RAC. Bernat Martínez, molt bon dia.
Bon dia, doncs continuem davant d'un matí força complicat arran d'aquestes pluges que afecten a la circulació, sobretot pel que fa a l'apartat d'incidències. Un accident a la B24 a Vallirana, en sentit Tarragona, continua deixant només un carril obert i 2 quilòmetres de cua. Bombers informa que es tracta d'un camió que ha bolcat en aquest punt. Encara també queden cues a l'enllaç de la P7 i l'autovia 2 després de l'accident a Martorell, a la Nacional 2, i es continua donant pas alternatiu a la Nacional 260 a la Vall de Bianya per un vehicle variat en direcció Olot. També segueix tallada des de primera hora del matí la LV-924 a Castell de Mur, a Lleida, en tots els sentits, per culpa de les esllavissades. Tot i així, la situació veiem que s'ha normalitzat a la corona de Barcelona i als accessos de la ciutat, i també és pràcticament del tot fluida a les dues rondes. Seguim l'actualitat des de casa. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Al vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa amb Vanessa Raja.
Aquest últim trimestre del curs ha obligat a imposar a marxes forçades les classes telemàtiques i l'ús de les noves tecnologies. L'educació en xarxa ha estat, podríem dir, una innovació que ens ha sorprès a tots i ens hem hagut de posar les piles sí o sí. No sabem fins a quin punt aquesta irrupció de les noves tecnologies a les aules acabarà creant escola i renovant la manera d'aprendre i la manera d'educar. Per això avui ens venia molt de gust convidar al programa el Cristian Oliver, és professor de Llengua i de Literatura a l'Escola Joan Pelegrí de Barcelona, autor del llibre Profes Rebels, i és un gran defensor de l'ús de les noves tecnologies i de l'ús de les xarxes socials, específicament a les aules, com una eina més per aprendre. Per tant, bon dia, Cristian.
Hola, bon dia, Vanessa, què tal?
Podem dir que aquest confinament a tu ja va enganxar, mai millor dit, amb els deures fets.
A mi em va agafar relativament amb els deures fets, però déu-n'hi-do, que m'ha hagut d'aprendre moltíssim també. Però sí que alguna cosa ja controlàvem amb el tema de xarxes socials i tal, i ha anat bé en aquest sentit.
Escolta, com t'ha anat aquest trimestre? Perquè tot va ser tan brusc i tan ràpid. Com ha anat?
Jo t'he de confessar que he tingut molts moments de... Suposo que molts docents també entendran el que dic. Ostres, és que això no és la meva feina, no? Aquesta sensació de no poder veure els alumnes. A mi m'ha amoïnat moltíssim el no poder interactuar amb ells, no poder comunicar-me amb ells de la manera normal, no? A mi m'encanta aprendre amb els meus alumnes i tenir-los a tots amb una pantalla, amb el micro tancat i a vegades amb la càmera també apagada, es feia molt complicat, no?, poder tenir aquesta relació i aquesta cosa dialogada que a mi m'agrada. Però bé, també dic que en el meu centre tenim molta sort, que tenim una infraestructura digital que funciona, però sé que no ha estat així a tots els centres.
Clar, això et volia comentar, perquè precisament una de les grans lamentacions que hem sentit aquestes setmanes, aquests mesos, és escoles, doncs, pel que sigui, que no s'havien posat a punt i que a corre cuita han hagut d'improvisar i han hagut de crear plataformes digitals i maneres de connectar-se amb les famílies, que no sé si ha fet potser més mal que bé el que és els alumnes, però bé, s'han hagut de posar les piles. Clar, en tota aquesta experiència, Cristian, amb què ens hem de quedar de cara al curs vinent, ara que tenim unes setmanes de repòs relatiu per replantejar el curs que ve, en què ens hem de quedar d'aquesta experiència?
Doncs jo quan parlava també amb els meus alumnes i amb el tipus d'activitats que jo els he plantejat, que han sigut molt vivencials, molt d'aprofitar allò que tenen al seu entorn. Això ja ho comentàvem l'altra vegada que vaig amb vosaltres, aprofitar xarxes socials, tot allò que els agrada, tota la seva realitat, doncs aprofitar-ho, però no només en confinament, sinó també en el dia a dia escolar, ens han de servir les possibles propostes que plantegem a partir d'ara, han d'incloure tot aquest món, tota aquesta realitat seva, i oferir-los la possibilitat que aquest aprenentatge sigui integral, no? Sigui per autodescobrir-se. Per exemple, una de les coses que he fet molt en aquest confinament ha sigut plantejar activitats de reflexió personal, no? De amb ells mateixos, també d'aprofitar allò que tenien al seu voltant. I un alumne em va dir, ostres, és que això, que ho hem fet uns quants profes, això s'hauria de fer de cara a l'any vinent, encara que hi hagi confinament o encara que no n'hi hagi, no? Per tant, aquesta mena de propostes d'activitats que realment són per desplegar la creativitat, pel descobriment, que són més de reflexió, això hauria d'estar present també la setmana, en el proper curs. I es pot fer mitjançant noves tecnologies, evidentment, però tampoc no ens ha d'obsessionar el tema de noves tecnologies. Són una eina i tenen un potencial enorme, però no hem de deixar mai de pensar que el centre, el protagonista, són els alumnes.
Clar, per tant, suposo que deus haver trobat a faltar molt el que és la interacció directa amb els teus alumnes, perquè a més tu vius les classes amb molta intensitat, la qual cosa potser no tot es pot confiar en les noves tecnologies.
No, de fet, una de les coses que he reflexionat molt i he pensat molt és que he tingut com petites crisis de creació en aquest sentit, no? Perquè jo també les classes les entenc com una... desplegar també la creativitat del docent, no? Jo vull que els meus alumnes siguin creatius, però jo també els demostro que també ho puc ser, no? Uh-huh. I per ser-ho, jo els escolto molt, els observo molt i adapto allò que potser de sobte em trobo en una conversa que tinc amb ells o que de sobte treuen un objecte i que jo no havia vist mai i allò pot servir per fer una classe. Clar, això no ho he tingut. I he de reconèixer que aquesta necessitat d'arribar al seu món, aquesta necessitat que tinc jo sempre d'arribar i d'entendre el seu llenguatge, no he pogut tenir. I t'he de reconèixer això, que he tingut moments de gran frustració, perquè la meva feina no era això. La meva feina no és això, normalment.
Clar, posem-nos en context. Unes classes que s'acaben el 12 de març, com s'acaben, era un dijous a més, sí. Allò havia de ser per 15 dies i va acabar sent, bueno, ha acabat sent tot el trimestre, està per 3 sí. mesos. Clar, l'impacte que això té tant en els professors, com amb els mateixos alumnes és brutal, perquè a més estàvem en una situació inèdita per tothom. Ningú havien viscut un confinament, ningú ens havien passat pel cap de que ens haguessin d'anar a casa tancats durant tants dies. No sé si t'has sentit més amb la necessitat de fer una mica com de coach, una mica de psicòleg, i analitzar la situació, que no tant donar-li importància al fet d'impartir matèria i que tot continués com si res hagués passat.
Sí, sí, de fet, jo les activitats que he plantejat no han estat en cap cas continuar continguts, perquè també vaig fer la reflexió que no era just que els meus alumnes poguessin mantenir els continguts de la manera que haurien fet, i sabent que hi havia altres centres amb molts alumnes que no podien tenir accés, no?, a aquest món digital i poder tenir contacte també amb l'escola. Per tant, jo el que he intentat és oferir-me com un acompanyant. De tant en tant també fèiem trobades amb tot el grup, però ens quedàvem al final i parlàvem potser amb dues persones o el que fos, i que m'expliquessin una miqueta com ho estàvem portant, no? Al final, la feina de docents no només és transmetre coneixements i llançar el que sabem, sinó realment oferir-los el nostre acompanyament, no?, la nostra guia. I malgrat que ha sigut molt difícil, no hi hem de renunciar, malgrat que tinguem un nou confinament i evidentment, si tornem a la normalitat. També voldria insistir que es parla molt d'allò que no han pogut aprendre, no? A mi m'agrada més parlar d'allò que han desaprès, allò que ja sabien i que potser l'han perdut, no? I que potser al setembre, quan tornem, en comptes de voler fer una metradora de continguts i de coses per recuperar allò que no hem fet i allò que tocaria, potser caldria recuperar allò que ja sabien, potser aquelles habilitats que ja tenien, aquells rituals que potser tenien i que hem perdut, no? Perquè han estat molts mesos, són adolescents, i que potser cal insistir doncs, en aquests hàbits, no?
Tu què esperes trobar-te al setembre després de 6 mesos de desconnexió persona a persona, per dir-ho així, no desconnexió total, perquè us heu anat veient via xarxes, però què esperes trobar-te el 14 de setembre?
Mira, t'he de reconèixer que segurament el que em trobaré serà alumnes amb moltes ganes. És boníssim, és molt divertit fins i tot de pensar-ho, però és que ells ho deien, és que tinc ganes d'anar a classe, no? Tinc ganes d'anar a l'escola. O sigui, el que no ens ha donat aquest virus no ens ha donat res, eh? O sigui, que ara els alumnes tinguin ganes d'anar a l'escola. Per tant, jo espero trobar-me alumnes amb moltíssimes ganes de seguir aprenent, amb moltíssimes ganes de sociabilitzar-se amb els seus. I, en definitiva, que també els docents vulguem començar de zero en tots els reptes que se'ns presenten, en totes les dificultats que se'ns presenten i que des de dalt tampoc no és que ens ajudin gaire, però jo espero trobar gent amb moltíssimes ganes i moltíssima motivació per part dels adults i també dels joves.
Potser perquè t'has trobat certa desmotivació, sobretot ja al final del trimestre, perquè, òbviament, tot es va refredant, no ens enganyem, és que això és així, tot es va refredant. No sé si t'has trobat que s'anava perdent una mica d'energia a mesura que anaven passant les sessions, anaven passant les setmanes, això t'ho has trobat? Alumnes que es desconnectaven, no hi havia la càmera connectada o el micro i no sabies ben bé què estaven fent, si és que hi eren.
O alumnes que es connectaven només quan passaves llista i després marxaven i deies el seu nom o estaven jugant al Fortnite i no ho sabies perquè tenia la càmera tancada, tot això ens ho hem trobat. Però jo confio que la tornada doncs, sigui una miqueta millor. Sí que és cert que durant aquestes setmanes, a mesura, com tu deies, a mesura que han anat passant els mesos i tal, es notava un cert cansament. Realment és esgotador estar davant d'una pantalla i anava veient que una persona parla i no podia interactuar. El que vam descobrir a mesura que avançàvem, i això va ser tard quan ho vam descobrir, però afortunadament, era que podien tenir els alumnes en petits grupets, en petites videotrucades amb 3 o 4 persones, allà sí que activaven les seves càmeres, podien parlar, i el profe anàvem apareixent, i entraven de sobte, com si estiguéssim passejant per l'aula, però entràvem en aquestes videotrucades petites. I allà sí que estàvem parlant del que feien, i eren activitats de creació. De fet, vam fer un programa de televisió, no? Vam fer un programa amb totes les seccions que té, i elaborant un guió sencer, un guió des del principi fins al final, i cada grupet petit estava elaborant una part, no? I l'últim dia de tot, el que vam fer va ser aprofitar la videotrucada i fer el programa en directe, i els profes miràvem el que feien, i va ser, realment això va ser meravellós, perquè realment allò ho van viure perquè no estaven callats, estaven creant tota l'estona, no?
Com sempre, Cristian, innovant, eh? Sempre ens sorprèn. Jo que parlo amb tu sempre m'acaba sorprenent d'aquestes iniciatives que tens. Cristian Oliver, moltíssimes gràcies. Gràcies per atendre'ns. Descansa aquest estiu i agafa forces de cara al setembre, que de ben segur que les escoles les necessitareu, aquestes energies. Que vagi molt bé. Una abraçada. Bon estiu.
Gràcies a vosaltres. Una abraçada forta.
Adéu. Bon estiu. Bon dia.
Adéu.
I ara ens passem pel vestíbul de l'estació de metro de la línia 4, Guinardó, Hospital de Sant Pau, que acollirà un mural de grans dimensions pintat ni més ni menys per l'artista nord-americà Philip Stanton, afincat des de fa anys a Barcelona. Es va començar a pintar la setmana passada i vol ser un homenatge als sanitaris que ho han passat tan malament durant aquests mesos i també vol ser un cant a l'optimisme. Els nostres companys Marc Ortiz i Esther González hi han anat per veure com van aquests treballs. Molt bon dia, Esther, explica'ns.
Veieu aquí darrere meu les obres d'aquest mural de grans dimensions que ocupa una superfície de, atenció, uns 60 metres quadrats al vestíbul principal de l'estació de metro de Guinardó, Hospital de Sant Pau. L'obra mostra un paisatge cubista, colorista i mediterrani, que és un estil característic de l'artista i professor nord-americà Philip Stanton, resident a Barcelona des de fa més de 30 anys. Però qui millor que ell mateix per donar-nos més detalls d'aquest projecte? Philip Stanton, bon dia.
Hola, què tal, Esther? Bon dia.
¿Cómo va a surgir la idea de aquest mural?
Bueno, yo, digamos, con TMB desde hace muchos años tenemos una relación de amistad y que de alguna manera pues surgió la posibilidad de hacer una colaboración en este espacio. Y entonces lo que pensé es que quería hacer algo realmente colorista, alegre, de esperanza, de dar un cierto valor añadido a los pasajeros de esta estación, que como ya sabéis estamos delante de la entrada principal del Hospital Sant Pau, la parte nueva, digamos. Y entonces, pues un poco también había la posibilidad de hacer una colaboración con mis estudiantes de EINA, de la Universidad Autónoma, y con Titan Lux, que en este caso patrocinan la acción con unas pinturas increíbles que realmente son ecológicos al agua. Entonces era como, todo parecía como que las piezas encajaban bastante, ¿no? Entonces ahora llevamos, bueno, la semana pasada hicimos la preparación, esta semana ya estamos en pintura. Y pues ya veis que vamos
ya se empiezan a ver unas primeras cosas.
Sí.
Quins valors vol transmetre? Perquè això és important. Estem aquí al costat de l'Hospital de Sant Pau i vol ser un homenatge als sanitaris, no? Després del temps de la Covid-19.
Bueno, digamos, lo que cuando oigo homenaje a los sanitarios, claro, la gente a lo mejor van a pensar que van a llegar aquí y ver pues retratos de médicos con mascarillas. No es eso. Es un homenaje a volver a vivir, ¿no? A la joie de vivre. Y también en el caso de los sanitarios, es que en estas zonas, en estas viñetas que tienen formas, en cada una de ellas es una sección diferente de Barcelona donde hay un hospital público. Por lo tanto, aquí tenemos Sant Pau, allí Hospital del Mar, Vall d'Hebron, etc. Entonces, claro, es más sutil, digamos. Es más bien para decir gracias por ser parte de Barcelona, gracias por cuidarnos tanto como nos han cuidado durante estos 3 meses, pero especialmente es también un mensaje que lo que queremos transmitir es vamos a volver a vivir, vamos con precauciones y con una mentalidad correcta, digamos, y por eso incluso estando aquí haciendo una entrevista, como estamos dentro del metro, estamos con mascarillas, pero realmente es como dar un mensaje positivo, dar un mensaje de que la vida vale la pena, ¿no? Y entonces estas formas también son una especie de homenaje a Henri Matisse, el gran pintor, bueno, amigo de Picasso, el rival de Picasso, digamos, uno de los grandes pintores del siglo XX, que en la final de su vida, estando enfermo de cáncer en silla de ruedas, hizo unos cuadros increíbles de papel recortado de gran formato, y esas formas son una especie de cita o homenaje a su trabajo, que realmente también enseña, digamos, que la resiliencia, ¿no? Es este punto de que puedes volver a crear incluso en situaciones muy extremos y al final de la vida, etcétera, pues también era como importante enlazar este punto, digamos.
Ha comentat que un grup seu d'alumnes de l'EINA col·laboren en aquest gran mural. Com va fer la tria dels alumnes i quin balanç estan, com estan valorant aquesta iniciativa?
Bueno, claro, yo este año yo tengo clases en EINA de posgrado y de grado, y esos son mis alumnos de grado. Que de hecho es que el curso ha terminado, o sea, estamos dentro del año académico, pero el curso en sí ha terminado. Desde el 14 de marzo estamos haciendo clases online, o sea que realmente ha sido muy duro. Y soy, bueno, hay que decir que si hay alguien ahí escuchando, estoy increíblemente orgulloso de este grupo de alumnos, o sea, son increíbles. Han estado incluso gente que han tenido que volver a sus países conectando a las 5 de la mañana para hacer la clase. Y han hecho unos trabajos increíbles. Entonces, en este caso, realmente eran voluntarios. O sea, yo pedí quién podría hacer y quería hacer dos turnos. Un turno por la mañana con 4 personas y un turno por la tarde con 4 personas. Entonces, bueno, pues tuve mucha suerte de que realmente había estas personas que querían participar. Y también, claro, lo que quería yo como creador es transmitir conocimientos para que ellos también lo puedan usar en el futuro, ¿no? Si hay gente que a lo mejor no han pintado en este tipo de formato o material nunca, y claro, están aprendiendo, pero es que aparte lo están haciendo muy bien también. Entonces, nada, que realmente estoy muy contento con esta colaboración.
Més o menys ja es va veient pràcticament tots els detalls del mural. Quan el podrem veure acabat?
Esta setmana con los alumnos y luego yo tengo una semana más. Entonces en esta semana más pues haré yo haciendo mis detalles, la cosa que pone mi estampa final, digamos. O sea que realmente creo que sobre el 10 de julio la pieza estará terminada. Y es una pieza permanente, es una pieza para quedar, no es una pieza efímera, digamos.
Molt bé, doncs fins al 10 de juliol, que haurem d'esperar per veure aquest mural acabat, en tindrem moltes ganes de veure'l. I un últim detall pels usuaris que ens puguin estar veient. L'obra no té títol perquè seran els mateixos usuaris de TMB els que podran triar-lo a través de les xarxes socials.
Moltíssimes gràcies, Esther, per aquesta informació, per aquesta connexió. Realment és un mural que és un cant a l'optimisme, amb aquests colors tan brillants, tan vius, aquests colors primaris que realment conviden a ser una miqueta optimista. Un optimisme que no regna gaire ara mateix en un sector com és el de la cultura, un sector molt enfonsat després de la crisi de la Covid-19, perquè es van haver de tancar tots els locals culturals, com tot que es va tancar al nostre país, i sembla que costarà una mica recuperar-se. Però es comença a veure una miqueta la llum al final del túnel. De seguida en parlem amb Miquel Quaranta, que és director de l'Institut Català de les Empreses Culturals, i preguntarem quina és la fórmula per poder sortir d'aquest túnel. Serà després d'aquesta pausa. Fins ara.
Oblidem el passat. Llançar una cigarreta al bosc o en zones properes pot fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals, no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi, truca al 112.
estiu, alça el vol amb la teva ràdio i televisió local.
Notícies en xarxa. Amb Vanessa Raja.
Dos quarts de 10 del matí, entrem ja en matèria amb aquesta última mitja hora de notícies en xarxa. Com us hem dit abans de la pausa, parlarem i molt de cultura, de la cultura del nostre país, una cultura que ha patit, com tots els sectors en general, aquesta aturada brusca a causa de la irrupció de la pandèmia del coronavirus al nostre país. De cop i volta tot tancava, els teatres, els cinemes, els museus, les produccions audiovisuals que estaven en marxa, una aturada que realment està passant una factura importantíssima amb aquest sector que necessita tant del seu públic, un públic que ha hagut d'estar-se a casa i que, òbviament, doncs això deixa una factura molt important. I ja veurem quin serà el futur, perquè hi ha moltes veus molt dramàtiques sobre quin pot ser aquest impacte i volem saber si hi ha solució per a aquesta cura i quin és el futur d'un sector com el de la cultura del nostre país. Per això avui hem convidat aquí a Notícies en Xarxa a Miquel Quaranta, que és director de l'Institut Català de les Empreses Culturals del nostre país, una institució que depèn del Departament de Cultura de la Generalitat. Senyor Quaranta, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Benvingut a Notícies en Xarxa.
Gràcies.
Jo ara em quedo amb la definició del que és l'IFEC. I clar, és entitat que assessora i acompanya les empreses i professionals de la cultura i posa a la seva disposició ajuts i eines de finançament i desenvolupament.
Correcte.
Per tant, són la taula de salvació ara mateix de la cultura del país?
A veure, sí, no, som una part
amb
de la taula.
Amb aquesta definició...
Sí, més que de salvació, jo diria, som una taula d'acompanyament. Al final, la taula de salvació de la cultura d'aquest país, jo dic que la cultura és viva i la cultura funciona en la mesura que la seva societat l'acull i l'utilitza. Per tant, nosaltres som una part important. Nosaltres com a ISEC i per descomptat com a Departament de Cultura, al final nosaltres som una pota, segurament la més industrial o la més empresarial o la més economicista, però insisteixo, la taula de salvació de la cultura del país és la societat que l'ha de viure, l'ha de consumir, l'ha de veure, l'ha de crear, com ha estat passant durant tota la pandèmia d'una altra manera, però ara aquesta salvació de la cultura passa també doncs, per això, no? Perquè li perdem la por a anar a esdeveniments culturals i perquè puguem intentar reprendre amb la màxima normalitat possible dins de les circumstàncies.
Clar, deies la pota potser més economicista. Estem veient doncs, que els locals de cultura han obert ja, amb aforaments molt limitats. Clar, jo no sé si els hi surten els números. Segurament no els hi sortiran amb aquests aforaments. És aquí on entren vostès amb acció?
Sí, nosaltres, a veure, en acció hi entrem abans, hi entrem durant i entrem després. Ara és complicat que surtin els números d'unes quantes o d'una gran majoria de propostes, d'esdeveniments, d'empreses culturals, però, a veure, nosaltres, des del moment inicial de la pandèmia, una de les coses que hem tingut clares és que havíem de reformular totes les nostres línies de subvencions, d'ajuts que donem de manera regular durant l'any, perquè el nivell d'exigència que tenim en termes de compliment de número de funcions, d'activitat, de contractació d'artistes, etcètera, etcètera, pogués ser més laxa per tal que algú que per l'aturada lògica no pugui complir-ho no fos objecte de revocació. Per tant, per dir-ho d'alguna manera, tot i fent menys activitat, seguiran rebent els mateixos recursos, diguem-ne, de les nostres línies de suport ordinàries. Una altra cosa són aquelles línies extraordinàries que hem pogut anar engegant. Però sí, és a dir, a falta de públic, nosaltres intentem sortir al rescat per ajudar que això sigui, que el cop sigui menys dur.
Anem a fer una radiografia. Com està el sector ara mateix, ara que ja hem passat la pitjor part de tot plegat? Com està el sector?
A veure, si
no
una
és
cosa
fàcil, pel que veig.
No, és que si una cosa té la cultura és que no hi ha un sector cultural, sinó que hi ha molts sectors, i al mateix temps estan... No sempre són vasos comunicants, perquè el sector cultural no són els teatres, o no són els artistes, o no són els exhibidors de cinema. El sector cultural és tot. I tots plegats, tots aquests microsectors que té la cultura, tenen característiques molt diferents. Per tant, no hi ha una única resposta. Com està el sector cultural? Bueno, en general està com tota la resta de sectors, amb l'afegit que és un sector que ja, ja venim d'una època de precarització molt important i, per tant, això no deixa de ser una estocada encara més forta. Però, insisteixo jo, a mi és que m'agrada, o intento ser optimista i parlar més de què farem d'ara endavant que del que ha passat fins ara. Lògicament, els anem acompanyant i anem parlant molt i, com deia, no? Hi ha molts microsectors, tots els microsectors, tots aquests sectors de la cultura estan patint a diferents nivells, tots han patit molt, però amb els seus més i els seus menys. Per tant, ostres, com està el sector? Doncs malament, delicat, en alguns casos amb una mica d'esperança ja posada cap endavant, per exemple, el sector del teatre amb molta esperança que a partir del setembre es pugui reprendre l'activitat i, sobretot, que la gent li perdi la por a anar al teatre. Tancar-se en un teatre no és sinònim de contagi, no és així. Teatres, cinemes, auditoris... Per tant, bueno, inquiets, però una mica a l'expectativa del que passarà i jo crec que mirant cap endavant i en positiu.
Hi ha sectors, però, que estan patint més que d'altres, per tant, en funció de les seves paraules?
Sí, sí, aviam... vull dir, és un fet, hi han hagut cancel·lacions de concerts, hi han hagut cancel·lacions de representacions teatrals, hi han hagut representacions de passis de pel·lícules. Vull dir, s'han aturat rodatges, s'han aturat 800 rodatges de cinema, de publicitat, de televisió, de tot tipus. Per tant, és evident que tothom pateix. El sector, per exemple, dels festivals de música o dels festivals d'estiu, que lògicament des de finals de maig i fins a mitjans de setembre es produeixen en gran mesura, doncs és evident que estan patint molt. Molts d'ells s'han reactivat, molts d'ells s'han reformulat. Abans d'ahir inauguràvem el Cruïlla, ahir vam anar també allà als concerts del Fòrum i, per tant, ja hi ha certa activitat, però molts d'ells estan patint molt. El sector de les arts en viu per tots els públics. Clar, el teatre infantil, en gran part, passa també a partir de les festes majors. La majoria de les festes majors tenen lloc també en període d'estiu. Portàvem 15 dies de pandèmia, jo parlava amb l'Associació de Teatre per Tots els Públics i em deies que ens han suspès ja 700 bolos i portàvem 15 dies tancats a casa, només 15 dies. Per tant, sí, hi ha sectors que han patit més que altres, segurament, o més que han patit, hi ha sectors que costarà més arrencar-los que altres, més que patir, però vaja, insisteixo, nosaltres treballem per fer una mica taula rasa i per poder reactivar-ho tot.
Doncs em va molt bé que comenti el tema dels festivals que marquen l'agenda cultural del país, perquè alguns d'ells mouen milers de persones, i no només per l'impacte cultural, sinó per l'impacte que tenen al voltant de l'economia que es mou amb aquest Primavera Sound, amb un sonar, per exemple, milers de persones que venen aquí al nostre país per acudir. Per tant, si li sembla, anem a mirar exactament com ha quedat aquesta agenda de festivals, com alguns s'han ajornat, com alguns s'han cancel·lat directament i com alguns s'han hagut de reinventar i s'han hagut de posar les piles per intentar no perdre pistonada. Anem a fer aquesta radiografia.
L'impacte de la crisi del coronavirus ha provocat un terrabastall al circuit de festivals d'estiu catalans. Una petita part d'aquests es van veure obligats a cancel·lar perquè el confinament i les restriccions de moviment coincidien en dates amb la seva celebració. D'altres no van poder mantenir la programació prevista davant la incertesa de la situació, sense poder saber amb seguretat en quin moment s'aixecaria l'estat d'alarma. Això cal afegir que les mesures de seguretat i higiene demandades dificulten la celebració de festivals massius, on les distàncies són impossibles de mantenir. En molts casos, la reducció de l'aforament fa inviable per raons econòmiques la supervivència dels festivals. Entre la llarga llista dels esdeveniments cancel·lats trobem el Primavera Sound a Barcelona, substituït per un cicle de concerts anomenat Nits del Fòrum. A la capital catalana tampoc no se celebren el Sonar ni el Cruïlla. Aquest darrer ha presentat una edició reduïda, el Cruïlla XXS. Aquests hi afegeixen la cancel·lació del Barcelona Beach Festival, el Reggaeton Beach Festival i el Festival Jardins de Pedralbes. Aquest també substituït pel Fest Pedralbes 2020, amb aforament reduït. Entre els macrofestivals també cal destacar la suspensió del Rock Fest Barcelona i l'Unite with Tomorrowland. Tots dos s'havien de celebrar al bar de Can Zam de Santa Coloma de Gramenet. Enguany tampoc no es farà el Festival Vida de Vilanova i la Geltrú ni el Clàudia de Sant Joan de les Abadesses. A la llista de cancel·lacions que l'afegia el Festival de Cap Roig, el Maleducats de Terrassa, el Festival Internacional de Música de Cambrils, el Fresc Festival de Sabadell i el Festival de Música Antiga dels Pirineus. Pel que fa als esdeveniments musicals que han mogut dates, però que es faran aquest 2020, trobem el Canet Rock, l'acampada jove de Montblanc, el Festival de Torroella de Montgrí, aquest en un 40è aniversari que s'allargarà durant tot un any, el Vijas de Vilafranca del Penedès, l'Ambassat de Sabadell, el Microclima de Camprodon, les Trenes de Girona i el Dansàneu de les Valls d'Àneu. Mantenen dates, però amb canvis de programació, mesures de seguretat i actuacions per a streaming, el Bioritme de Vilanova de Sau, el Mercat de Música Viva de Vic, la Xubertiada de Vilabarran, el Festival Castell de Peralada, el Festival de Blues de Cerdanyola del Vallès, els Sons del Món a la Ciutadella de Roses o l'Alta Acústica 2020 a Altafulla.
Per tant, ens podem fer ja una idea de com ha quedat el panorama d'aquesta agenda de festivals en un país on som molt rics en festivals, en tenim moltíssims, molt variats, però no sé si, senyor Quaranta, és un sector que s'haurà d'acabar reinventant d'alguna manera.
Sí, jo no sé si reinventant. Mira, durant tot aquest temps de tancament, que hi havia molta activitat a la xarxa a través de l'streaming, no? Hi havia moltes actuacions musicals, jo vaig fer una piulada, permeteu l'autocita, vaig fer una piulada en la que protestava una mica perquè en temps de pandèmia i en què l'activitat esportiva era pràcticament nul·la, veia un informatiu i es parlava d'un traspàs d'un jugador de 111 milions d'euros, etcètera, etcètera. No? I això coincidia en un moment en el que tothom parla de reinventar-se i es deia, la cultura s'haurà de reinventar si vol sobreviure. Jo nego una mica aquesta major. Jo crec que la cultura s'ha de reinventar en la mesura que la cultura és precisament transformació, reinvenció permanent i constant. Jo no vull admetre que la cultura s'hagi de reinventar perquè hi ha hagut una pandèmia. Estem passant un sotrac important en el que és probable que hi hagi gent o que hi hagin projectes que no puguin sortir-ne, intentarem que siguin els mínims possibles, però si la cultura s'ha de reinventar és per la seva pròpia evolució. Per tant, ja que parlàvem de festivals, deies, Catalunya és un país ric en festivals. Efectivament, hi han més de 350 festivals que tinguem allò censats, empadronats, diguem-ne. Vaja, jo espero que l'any que ve segueixi havent-ne 350 o 355, o si n'hi han d'haver 200, que sigui perquè n'hi ha hagut 150 que hagin dit, escolti, canviem l'activitat, o pel que sigui, o decidim que no ens interessa seguir amb aquesta activitat. Però jo crec que de debò no ens podem permetre que una pandèmia com aquesta, que és molt greu, però no ens podem permetre que això acabi amb el nostre teixit, en aquest cas de festivals, però ho faig extensiu a la resta de sectors. Per tant, sí, ens haurem de reinventar, però és que portem 2.000 anys reinventant-nos, no?
Citava el tema de l'streaming, que jo crec que és una mica el que ha acabat salvant que no s'hagi trencat la desconnexió total amb el públic, i durant aquest confinament fins i tot hem agraït tenir iniciatives culturals a través de les xarxes socials per poder portar-ho tot millor, perquè realment era una situació molt angoixant. No sé si ha arribat el moment de pensar en alguna manera de rendibilitzar aquest canal de comunicació.
Sí, ha arribat el moment, ja fa temps que ha arribat aquest moment, però ara que aquesta crisi ens hi ha empès, ha arribat el moment. No que ho ordenem, perquè al final aquestes coses es mouen per una sèrie de regles que tu pots dir una cosa, però si el públic no li fa cas, no li fa cas. Però ha arribat el moment, sobretot, de nou, parlo una altra vegada de la gent, de la societat, que prenguem consciència que els continguts creatius, artístics, culturals que generen els nostres artistes tenen un valor i que com a tal s'ha de pagar. Ha arribat el moment que les plataformes que ho han permès permetin monetitzar aquests continguts. I ha arribat el moment que aquesta monetització vagi a, si parlem de música, a tota la cadena de valor del sector de la música. Això és des de l'artista fins al músic, fins al mànager, fins al tècnic de so, etcètera, etcètera. Però sobretot, insisteixo, ha arribat el moment que els ciutadans prenguem consciència d'aquesta necessitat i que quan veiem un concert que es fa... Bé, Instagram al final és una plataforma lliure i oberta, però, i és més complicat, però jo mateix vaig estar veient un concert el meu amic San Josex, i quan es va acabar el concert, que incluïa una opció de taquilla inversa, de pagament, vaig anar a fer un pagament, i vaig estar gairebé 40 minuts. Abans no vaig poder fer el pagament, perquè es feia per una plataforma, per la plataforma PayPal, una sèrie de coses, Per tant, sí, ha arribat el moment d'explorar aquesta via, de fer-la funcionar, de fer-la útil, de fer-la pràctica, de fer-la eficient, de fer això, que arribi a tots els agents implicats en la cadena de valor del sector de la cultura, però sobretot ha arribat el moment que els ciutadans tinguem consciència que aquests continguts s'han de pagar, que els artistes han de poder viure de la seva feina i han de poder viure en condicions. I que un concert d'una hora i mitja d'un artista en, toqui amb una guitarra o amb una banda de 15 músics, s'ha de poder pagar. I, per tant, ha arribat el moment, sí, d'implementar aquests temes que complementin l'activitat en viu, que jo crec que seguirà sent vigent, vaja, anava a dir eternament, però no m'atreviria a parlar de l'eternitat, eh?
Ja que parlem de diners, és evident que el més immediat ara és ajudes, ajudes econòmiques. De fet, des de l'ISEC ja s'han obert línies d'ajudes directes per a aquest sector cultural, que el que necessita és oxigen per poder tirar endavant. Ara bé, les xifres són petitones. 8 milions d'euros, 5 milions d'euros... Sembla poc, a priori, ara m'ho dirà vostè, per un sector, com deien, que ha quedat tan i tan tocat.
Sí, aviam, les xifres responen d'entrada, lògicament, a la disponibilitat pressupostària que ha tingut el Departament de Cultura, o que té el Departament de Cultura. Tanmateix, he de dir que no podem parlar només de diners com a mesures de rescat. Nosaltres vam trigar 5 dies a portar al govern un decret llei que ens permetia modificar les bases de les subvencions regulars. És això que deia abans, eh? Per una banda tenim el suport extraordinari, però per l'altra tenim totes aquelles ajudes regulars que, tot i no fent activitat, arribaran en el mateix percentatge als diferents creadors. El departament ha llançat un pla de rescat de 31 milions d'euros que incorpora finançament, incorpora línies de subvenció i... Vull dir, això no queda aquí. El Departament de Cultura segueix treballant per fer aflorar nous recursos per posar-los a disposició dels diferents sectors culturals. Sobre aquestes línies que deies, 5 milions d'euros, 8 milions d'euros, unes s'articulen a través de l'OSIC, que és una oficina, diguem-ne, de tramitació de subvencions del Departament de Cultura. Aquestes línies estan obertes fins a l'octubre, si no recordo malament, i nosaltres a l'ISEC hem posat en marxa un préstecs, finançament, a través de l'Institut Català de Finances per valor de 10 milions. Estem intentant treballar per ampliar-los i hem posat una línia de subvenció pura i dura de 8 milions d'euros. D'entrada, els terminis estan oberts i hem de veure quina demanda real tenim d'aquestes línies. Primer, per una qüestió econòmica, perquè ens podríem trobar també, de fet estem veient, que el nivell de demanda no és prou alt com per exaurir aquests recursos. Llavors aquí hi ha dues coses, o una cosa, millor dit, fonamental, que és, quines altres necessitats tenim els diferents sectors o tenen els diferents sectors de recursos. Una vegada nosaltres tanquem aquestes línies de subvencions, hem de veure, si podem aflorar més recursos, quines accions específiques podem anar fent per cadascun dels sectors. En això, el Departament de Cultura ja està treballant, i l'ISEC, que és per qui jo parlo, per descomptat també. Per tant, subvencions regulars en la seva totalitat perquè puguin arribar als diferents sectors, tot i que l'activitat no sigui la mateixa, subvencions extraordinàries que, si no s'esgoten, si no s'exhaureixen, tornarem a posar sobre la taula, i si s'exhaureixen buscarem més recursos per fer-ne d'addicionals, i després una tercera fase del pla de rescat del departament, que en el seu moment anunciarà la consellera de Cultura, que passa ja per què es fa amb la represa de l'activitat, què podem fer per la represa de l'activitat. Això, insisteixo, en el seu moment ho haurà d'explicar la consellera de Cultura, que és a qui li correspon, però no queda tancada aquí la cosa.
Parlava de préstecs, no sé si préstecs és precisament el que necessita els empresaris i els artistes. Un préstec vol dir que ho has d'acabar tornant més tard o més d'hora, tot i que sí, les condicions siguin bones i favorables i flexibles. Potser s'hauria de potenciar més la línia de la subvenció que no tant la del finançament a crèdit?
Vaja, sí, no. Mira, els préstecs és evident que s'han de tornar. Nosaltres fem, a banda de la línia de préstecs, obrirem una línia de subvenció per ajudar a pagar els interessos dels primers anys. Tenim vora 400 sol·licituds de préstecs. Val? De préstecs que van entre 20.000 euros i 300.000 euros. I en aquesta ampliació en la que estem treballant, abaixarem el topall dels 20.000 perquè petits empresaris o petits productors puguin accedir-hi també, perquè ens han fet arribar aquestes demandes. És que hi ha de tot en aquest país. Hi ha microempreses, hi ha artistes independents, hi ha professionals independents, hi ha empreses mitjanes, hi ha empreses més grans, no tantes, però empreses més grans, i per mi... Posar sobre la taula finançament, aquesta és una de les primeres peticions que tenim. Vull dir, hem de ser realistes. Davant del pressupost que té la Generalitat, que té el govern, hem d'explorar totes les vies. Els préstecs que hem activat des del Departament de Cultura, o des de l'ISEC en aquest cas, han tingut una acollida brutal. I, I jo tinc molt feedback de molta gent que m'ha dit, ostres, això ens ha anat molt bé perquè ens injecta liquiditat ràpida, és que vam trigar 7 dies a posar-ho en marxa, això. Ens injecta liquiditat molt ràpida i, escolta, vull dir, ja ho anirem trobant. Són préstecs que, a més, van contra un fons de garantia del Departament de Cultura. Per tant, hi ha un grau de cobertura molt més alt, hi ha un nivell, diguem-ne, d'exigència financera més relaxat o que ens permet ser més àgils a l'hora de tramitar-los. I per mi hi ha un indicador que és la quantitat de micro i pimes que s'han presentat en aquestes modalitats de finançament. Si tu no tens capacitat d'endeutar-te, no t'hi presentes, eh? I per tant, això em dona certa tranquil·litat. Subvencions, i tant, sí, sí, insisteixo, 8 milions d'euros posats a sobre la taula amb una convocatòria que tot just vam tancar el dia 29 i que, per tant, estem ara extraient les dades per veure quin és el nivell de demanda i en la mesura que aquesta demanda creixi intentarem dotar-les millor. Però jo crec que són eines complementàries i que hi han de ser.
Ens continuem parlant de diners. Famós 2%, perquè, en certa manera, plou sobre mullat. I era un sector molt queixós amb la partida pressupostària que se li dedica, aquest 0,65% que molts diuen és que no pot ser que l'aposta econòmica en aquest país sigui tan baixa, com a mínim hauríem d'arribar al 2% del pressupost de la Generalitat. No sé si potser aquesta experiència que hem passat ara ha obert alguns ulls de dir, doncs potser sí que hem d'acabar posant-hi més diners en aquest sector de la cultura al nostre país.
Vaja, jo no estic convençut. Jo combrego amb la idea que la cultura, no, d'aquest país, de tots els països, ha de tenir una dotació pressupostària d'acord amb les... amb els estàndards europeus. Jo sóc dels que pensa que l'estat del benestar té una de les seves potes en l'àmbit de la cultura.
Doncs el ministre de Cultura no ho tenia tan clar. Ja sap a què em refereixo, les declaracions que va fer el seu...
La convido a que el convidi per parlar, en qualsevol cas. Jo no voldria parlar pel ministre de Cultura, amb el qual he parlat en algunes ocasions, però certament, vaja, jo crec que el mateix ministre va fer un acte de contrició d'aquelles declaracions, eh? Però sí, sí, estem d'acord. La cultura ha de tenir una dotació pressupostària que no li permeti només sobreviure, sinó que li permeti entomar projectes més grans, projectes més arriscats o projectes que sense suport públic no tindrien sentit. Hi han altres àmbits que s'escapen de la meva institució i en els quals jo insisteixo, no voldria ficar-m'hi, però hi ha tot el que té a veure amb la cultura popular, amb l'associacionisme cultural, tot el que té a veure amb el nostre patrimoni, que és caríssim de mantenir. Vull dir, jo, vaja, a vegades parlo amb la directora general de patrimoni i tot això requereix d'una forta inversió, però és que això és motor social, és motor econòmic, és motor, això que dèiem, no?, de transformació. Per tant, sí, sí, estem d'acord, necessitem més recursos pel sector de la cultura, pels sectors de la cultura, des de la Generalitat i també des de molts ajuntaments i des de totes les institucions.
Anem a mirar endavant, propers mesos, que ben bé ningú sabem què és el que acabarà passant, perquè és una incertesa absoluta el tema del coronavirus. Com s'estan preparant pel que pugui venir, per si hi ha un nou confinament, ni que sigui parcial, com s'estan preparant de cara a aquesta indústria cultural que, com diu ara, està, doncs, una mica intentant sortir d'aquest túnel?
Aviam, d'entrada el que hem anat treballant des del departament ha estat precisament en plans de desconfinament, que ara són ja plans de represa, en la mesura que els hem pogut anar aplicant, ara són norma, i el que hem preparat fins ara és això, com podem obrir, diguem-ne, com podem reprendre la cultura en condicions de salut òptimes. Estem treballant en això, com animem a la societat a que torni a fer ús de l'activitat cultural que té aquest país. Què passarà d'ara endavant? No sé, no tinc ni idea.
Un pla de contingència, el que no preparat, pel que pugui passar?
No, el que estem... És a dir, el que estem preparant és això, precisament intentar, si hi ha algun moment que s'hagi de tornar a frenar l'activitat, que esperem que no, ara ja tenim una mica més de coneixement, perquè tot això passa al mes de març i ens agafa tots amb el peu girat. No teníem ni idea de què estava passant ni per on sortia. El mateix dia 12 de març jo estava pendent aquell mateix matí de si agafava un vol per anar a Londres o no. I fins a les 11 del matí encara estava dient és que me n'hi vaig. I al final vam dir, bé, no pot ser. Ara ja sabem a què ens podem enfrontar si passa alguna cosa d'aquestes i, per tant, sabem quines mesures hem de prendre. I jo crec que la reacció, sobretot en el temps que hem tingut, jo crec que és la línia que hem de treballar. Insisteixo, a nivell de Departament de Cultura, jo no puc parlar, eh? Parlo per pel meu àmbit estricte. Però si tornem, o si tornéssim, si haguéssim de tornar a fer una aturada, ja tenim una mica els patrons que hauríem de seguir, que és agilitat, reacció ràpida, posar recursos a sobre la taula i acompanyament permanent de totes les, amb totes les entitats, diguem-ne, que agrupen els diferents sectors de la cultura.
Doncs ens quedem amb aquest full de ruta i ja veurem què és el que passa.
Jo, si em permets, preferiria quedar-me amb el full de ruta de, a partir del mes de setembre, deixem de parlar de l'ara i del drama i comencem a parlar, diguem-ne, amb la mirada posada al 2021 i 2022.
Consumint cultura, vaja.
Consumint cultura i treballem perquè els creadors i empreses d'aquest país puguin exercir la seva feina.
Miquel Quaranta, director de l'ISEC, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Per haver vingut, que vagi molt bé. I molt bon dia. I nosaltres ho deixem aquí també. Tornem el dilluns, com sempre, a partir de les 7, a explicar més notícies en xarxa. Que vagi molt bé el divendres. Bon cap de setmana.
Notícies en xarxa.
Bon dia, Soler. Us parlem, Anna Morgades i Pere Gilard. Continuen a l'alça els contagis per coronavirus a Catalunya. Salut ha notificat 385 nous casos a les últimes hores, el doble que el dia anterior. Són sobretot a Barcelona ciutat amb 100.